El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i comencem el programa amb bones notícies. Bones, igual que les xifres dels teatres de Catalunya, que celebren i que desitgen poder-les continuar. En parlem. L'Associació d'Empreses Productores de Teatre, ADETCA, i els teatres públics de Barcelona han anunciat que la temporada 2022-2023 ha aconseguit posicionar-se com la segona millor de la història del teatre català, amb un total de 2.789.751 espectadors. Paral·lelament, s'ha aconseguit també el rècord absolut de recaptació amb gairebé 85 milions d'euros. I precisament ha sigut la presidenta de l'associació, la Isabel Vidal, amb qui parlarem ara, qui ha valorat positivament les xifres, atribuint-les a la feina ben feta amb una clara recuperació de la crisi derivada de la Covid. Isabel Vidal, molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Enhorabona per aquestes xifres, sent la segona millor temporada de la història del teatre català.
Doncs et reitero les gràcies, estem molt contents. La veritat és que esperàvem arribar a recuperar les xifres prepandèmiques, però no ens esperàvem que estaríem en una situació de parlar pràcticament de rècord, no? Perquè ens hem quedat a 100.000 espectadors de la millor temporada de la història del teatre, per pràcticament és gairebé rècord, no? Molt contents, la veritat.
Mm-hmm. Ho atribuïu a la feina ben feta. I com és això? Com ho veieu? Com ha estat? Quan ho estàveu fent, notàveu que aconseguiríeu aquest èxit?
A veure, nosaltres no ho notem. Nosaltres el que sí tenim unes dades que rebem cada setmana. El mes de setembre havíem començat més fluixos que la temporada prepandèmica, la 18-19, però en canvi el mes d'octubre i els mesos següents estàvem veient que anàvem molt més forts. Fins i tot hi havia moments en els que superàvem el rècord de la temporada 11-12. Al final, acumuladament, ens hem quedat amb aquesta segona posició, poc valorable per la quantitat d'increment de més de 400.000 espectadors recuperats, però quan nosaltres diem que estem fent la feina ben feta, del que estem parlant és de molts factors, no només de treballar bé, sinó que ho atribuïm a que la cartellera continua sent molt potent, molt variada, que el públic ens està responent, que el públic realment notem que té ganes d'anar a viure experiències en viu, presencials, i això doncs ens alegra moltíssim, perquè si el teatre és alguna cosa, és una experiència, és un oasi d'humanitat en aquesta època de la intel·ligència artificial. Per tant, és un treball conjunt de tot el sector amb les institucions, que portem molt temps parlant de que hem de treballar els públics, que queda molt per fer, però que estem en el bon camí.
Heu celebrat la 22a edició de la gala Catalunya aixeca el taló, un acte que dona el tret de sortida a aquesta temporada, aquesta temporada teatral catalana, i que enguany, a més, també gira al voltant de la pregunta de què passaria si es prohibés l'humor, oi?
Sí, bé, és un recurs. Ho volíem dedicar a l'humor, l'any passat ho vam dedicar al musical, cada any agafem un leitmotiv, però sí, és veritat que estem en un moment en el que, malauradament, hem hagut de rebre i escoltar notícies que creiem que estaven superades, relacionades amb suspendre o anul·lar espectacles tenint en compte el seu contingut, no? O que l'humor doncs pot molestar o pot ferir sensibilitat, i que, per tant, la solució a aplicar no és entendre el context o si no t'agrada alguna cosa, doncs apagar la tele o no anar a veure un espectacle, sinó prohibir determinats espectacles que no ens agraden el que diuen, no? I això ens sembla perillosíssim, ens semblava que estava molt superat, i el que hem volgut és fer aquest al·legat a que la vida, que ja és prou complicada, si te la pots prendre amb humor sempre que hi hagi respecte, doncs entenem que és molt millor. I el teatre per això doncs és perfecte, perquè tothom entén el codi del que passa sobre un escenari.
A més, quan això funciona, no?, com aquest teatre, en aquest cas, en aquesta segona millor edició de la història, Clar, juguen un paper destacat moltes coses, no? Per exemple, les companyies, els mitjans de comunicació, també dieu, els productors, així com els teatres en si, i tot això, tot conjuntament, és el que permet situar el teatre com a model, no?, aquest any.
Sí, nosaltres el que parlem és d'un sistema, no? El teatre per nosaltres és la nostra activitat, no? És el que considerem que és modèlic, és com tanta diversitat d'agents que formem el sector públics i privats, també els mitjans, com comentava, junts, no?, podem presentar-nos dins d'un sistema que jo defineixo com a modèlic i a seguir. En el cas del teatre català hi ha organitzacions molt ben estructurades que funcionen com a agents articuladors, hi ha un diàleg constant amb l'administració i amb ells construïm el relat de les polítiques culturals, hi ha diàleg amb els teatres públics, el públic rep els nostres espectacles a través dels mitjans de comunicació que estan alerta del que nosaltres considerem que s'ha de comunicar, cada vegada hi ha més presència. És un cúmul de situacions que fan que el sistema català, jo i tanta gent, considerem que és un model a seguir. També perquè en el nostre sistema l'autoria local, l'autoria catalana, té una preponderància majoritària, és importantíssima, dona èxits a la cartellera, i això la veritat és que passa en molt pocs llocs del món, i per tant crec que per això diem que la feina s'ha fet ben feta, perquè això no és fruit d'una temporada exitosa, sinó que això és fruit de molts anys de feina on a vegades els resultats no han estat tan bons, però no obstant, tant l'associació com els altres agents, companys del sector, continuem en la mateixa dinàmica del camí que ens hem marcat, no? De quin teatre ens agrada fer, com ens agrada presentar al públic, i el públic, que és el més important, és el motiu pel qual nosaltres estem fent teatre, doncs ens està responent.
Exacte. I si parlem del públic, també ens hem de preguntar quin ha sigut el predomini, no?, el que ha tingut més èxit aquesta temporada. Què és el que han preferit?
Bé, com a espectacles, l'espectacle rècord ha estat una de les impossibles del Mago Pop, que és una meravella, que és un artista ara internacional que hem de cuidar, que és del millor que tenim, i el públic, doncs, amb gran espectacle rècord. No hem de felicitar-lo. Després hi ha hagut altres espectacles, el públic de teatre a Catalunya majoritàriament va més als texts, als espectacles de text dramàtic, els espectacles que es fan que no són musicals, però també és veritat que són els que es produeixen més. A diferència de Madrid, que té una gran preponderància al musical, doncs aquí nosaltres produïm més teatre de text, i això és el que en major mesura ha vist o ha escollit el nostre públic, no? Mm-hmm. Els espectacles de les sales petites, per exemple, també hi ha el No et vesteixis per sopar, de les sales Teatre Barcelona, que és el rècord de les sales de més de 200 butaques, i altres musicals, hi ha la trena en català, i el Pretty Woman, el Gris, l'Impro Show, el Travi, Elles i Ellos. Hi ha una gran quantitat d'espectacles que estan en aquest top 5, però si fem el llistat, en el llistat d'espectacles més vistos en la temporada, hi ha moltíssims més èxits, i això és el que ha fet donar el salt, no? És el que ha fet que saltem d'una temporada normal, d'una temporada bona, a una temporada excepcional.
També ara comentaves les obres en català o les pel·lícules, en aquest cas, les obres en si en català que s'han fet. El 63% de les produccions també han estat catalanes. Això també ha augmentat, no?
Sí. Els espectacles d'origen producció són el 66%, són 711 del total de produccions que s'han fet aquest any. S'han fet 1.072, per tant, també és una xifra molt important. I bé, nosaltres portem molts anys dins d'aquest sistema donant-li importància des de molts àmbits al que és l'autoria i la dramatúrgia catalana i contemporània, i portem molts anys donant fruits en aquest sentit, no? Més del 54% dels espectacles exhibits a Barcelona han estat d'autors i autores catalans. Per tant, ens podem felicitar entre tots que el públic està assumint com a absolutament normal des de fa molts anys que els espectacles d'autors i autores catalans són tan escollibles com els espectacles d'autors castellans, internacionals, etc.
I com veieu el futur del sector? Com l'encareu ara de cara endavant?
Home, avui el veig molt bé, perquè les dades ens acompanyen, però és veritat que, en general, els que ja estem estrenant i iniciant temporada, les expectatives de prevenda són molt bones, això pel que fa a taquilles. El futur del sector, el sector s'ha anat movent, s'ha anat canviant, lògicament, ha anat evolucionant, ha superat crisis molt greus, la més greu, la de la pandèmia. És un sector que ha generat noves propostes en els seus marges i aquests marges després han incorporat aquestes propostes i, per tant, s'han anat fent més gran i el sector, jo li auguro, un futur molt bo. Què passa? Que tingui un bon futur no vol dir que no haguem de millorar i treballar conjuntament per solucionar temes i per millorar situacions que fins ara encara no hem aconseguit millorar-les, no? I, per tant, bé, tenim molta feina per endavant, però la feina amb una base com la que tenim ara, amb un tret de sortida tan exitós i amb tantes perspectives bones com les que tenim, doncs la veritat és que s'afronta molt millor. No és el mateix ser presidenta d'una entitat com Adecca en època pandèmica que ara, que hem donat aquestes notícies, que les productores estan produint amb normalitat, que tenim majors recursos com a conseqüència de la lluita pel 2% del pressupost de cultura, que tenim unes administracions que ens escolten més, que s'està treballant i s'estan solucionant temes a nivell d'estatut de l'artista, etcètera. Per tant, hi ha canvis importants favorables i altres que hem de continuar millorant.
Doncs amb aquestes bones perspectives et donem les gràcies, Isabel Vidal, presidenta de l'associació Adecca, i que segueixi anant tan bé en els propers anys, en els propers mesos, i que continueu doncs, tenint aquestes xifres tan positives amb totes aquestes coses a millorar que també anireu fent a poc, estic segura. Gràcies.
Jo us dono les gràcies a vosaltres, als mitjans de comunicació, per donar-nos veu constantment, perquè és molt important que la cultura, que el teatre en el nostre cas, sigui vist com una activitat necessària pels ciutadans i no com una activitat merament elitista o d'oci, sinó que necessitem normalitzar el consum cultural que formi part de la nostra vida i per això els mitjans sou fonamentals. Per tant, també us donem les gràcies des de Adecca.
Gràcies, Isabel. Que vagi molt bé.
A vosaltres.
Bon dia.
Adéu, bon dia.
I parlem ara de que un miler de persones han estat les privilegiades que han pogut visitar el nou Museu Casteller de Catalunya, que va obrir les portes el passat cap de setmana a Valls. Un museu que amb l'obertura al públic és una realitat després d'anys d'entrebancs i retards i del que precisament doncs, en volem parlar amb la Míriam Mariner. Míriam, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, després d'aquest cap de setmana, la inauguració oficial, podem dir, que serà per Santa Úrsula, no? A l'octubre.
Exacte. El que vam fer aquest cap de setmana és obrir les portes al museu perquè pogués entrar doncs, la gent adquirint la seva entrada i donar-la a conèixer, no? I a l'octubre per Santa Úrsula farem la inauguració més institucional.
Uh-huh. I com és aquest Museu Casteller?
Bé, és tot un museu, són 2.800 metres quadrats de museu, on tenim dues sales, tenim la sala d'exposicions temporals, que hem obert amb una exposició que es diu Camises, on hi ha un tendall gegant amb totes les camises de totes les colles castelleres de Catalunya, ordenades cronològicament. Després tenim la sala permanent, que tota la museografia versa amb quatre ítems molt castellers, que és el valor, el seny, l'equilibri i la força. Començant pel valor, hi ha tot un audiovisual on s'expliquen els rols de quatre persones diferents que formen part de diferents colles, no?, per conèixer una miqueta introduint dins del món casteller. La gràcia que té aquesta primera instal·lació és que és una pantalla de més de 15 metres d'altura on en un moment donat hi ha tot un castell, no?, per veure la dimensió real d'un castell, que és enorme, no? Després continuem i tota l'exposició són 8 pinyes, que són unes construccions semicirculars simulant pinyes, on dins de cada una passen diferents coses, no? Es parla del vestuari, es parla de la rivalitat entre colles, a través d'una dansa contemporània, que està molt bé. Després també tenim un joc interactiu on tothom que vingui pot jugar a posar-se a la pell d'un casteller, no? A través de força i d'equilibri sabrà mantindre un castell carregat. Després també es parla de les colles de fora de Catalunya, les colles castelleres, i de formacions similars als castells, no?, que hi ha arreu del món. També hi ha la sala de la música, per no oblidar-nos d'aquest element tan important del món casteller, que és la música, on es poden escoltar tots els tocs de gralla i conèixer bé la seva història. També tenim tota la zona de cronologia, no?, del món casteller, amb uns panells que són molt interessants perquè a dalt hi ha cites de cultura general per ubicar bé el món casteller, no?, la cronologia. I finalment tot això s'acaba amb una instal·lació que és totalment envolvent perquè és un cinema a 360 graus on, simulant la plaça de Bous de Tarragona, on es fa el concurs de castells, que no totes les imatges que surten són del concurs de castells, però podem veure la construcció de diferents castells des de tots els angles possibles.
Clar, imagino que aquest museu, doncs, com tu ho explicaves, és per donar a conèixer encara més, no?, i posar en valor, doncs, la figura dels castellers a Catalunya, oi?
Exacte, jo crec que aquí hi ha trobada per tothom, eh? Tant la gent que és totalment coneixedora del món casteller segurament trobarà dades i trobarà característiques que no coneixia, i gent que desconeix totalment el fet casteller, sí. Doncs aquí es dona a conèixer molt bé, no? Vull dir, amb tots els seus detalls.
Exacte, i com bé explicaves, combineu elements gràfics i també audiovisuals per explicar la història d'aquests castells i que el visitant tant sàpiga com si no sap massa la història d'aquests castellers, doncs puguin sentir-se, no?, en la pell d'un casteller. Compteu també amb testimonis propis, amb gent que va allà, per exemple, a explicar la seva història o a explicar una mica, no?, en primera persona, com és ser un casteller?
Clar, ara el museu tot l'acabem d'obrir, no?, però sí que tindrà una programació viva, és a dir, per dotar-la de contingut. Dins d'aquesta programació tenim moltes activitats pensades totes al voltant del món casteller, però sí, és a dir, d'experiències, de memòria col·lectiva, de molts ítems que podem treballar.
I quines persones han passat per aquest espai, ara just encetar-lo, diguem, just començar a obrir, no?, i a visitar aquest nou museu? Qui ha passat per allà?
Jo crec que a Valls Ciutat havia moltes, moltes ganes del Museu Casteller, no? Llavors jo crec que ha passat bàsicament gent de proximitat, és a dir, del context, del contorn de Valls, per venir a veure. Ara ens toca treballar per donar a conèixer la resta de Catalunya i la resta del món, no?, que puguin venir.
Exacte. El balanç que feu, doncs, d'aquests primers dies, imagino que positiu, oi?
És molt, molt positiu. Com deies, un miler de persones aproximadament han passat aquests tres dies. També vam fer la programació d'activitats infantils i familiars a la plaça del museu, que això també ens va dinamitzar molt l'ambient i va afavorir molt l'acompanyament, no?, d'aquesta obertura.
I d'ara en endavant, com ho veieu?
Bueno, ara en endavant a treballar moltíssim per aquest dia, no?, de poder donar a conèixer el Museu Casteller en els principals circuits de museus de patrimoni que existeixen al món.
Exacte, això mateix. Com ha sigut, per exemple, portar a terme aquest museu fins ara? Com ha sigut el procés?
Bueno, el procés, nosaltres portem la gestió d'aquest museu, llavors el procés és treballem al costat en col·laboració constant amb l'Ajuntament de Valls i amb les institucions implicades. I això sempre fa de molt bon treballar, no?
Exacte. Creieu que faltava, que feia falta una cosa així?
Jo penso que és bàsic tenir un equipament de referència sobre el món casteller, quan el fet casteller és patrimoni de la humanitat, però també és un fet, un tret cultural molt destacat de la nostra cultura, no? Mm-hmm. És bàsic tenir un equipament de referència que ens pugui introduir en tot aquest tema.
Clar. Doncs Miriam Mariné, endavant amb aquest nou Museu Casteller de Catalunya, a seguir ensenyant el món casteller a tots els visitants que vinguin tant de dins com de fora de Catalunya, i que vagi molt bé, moltíssima molt bé. Sort.
Moltíssimes gràcies, us esperem.
Gràcies. I tant. Gràcies.
Adéu.
I us heu preguntat o us heu fixat alguna vegada en tot allò que perdem o que han perdut sobretot les noves generacions amb el fet de deixar d'escriure a mà? Un tema molt interessant del que volem parlar a continuació.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. Este domingo tienes una cita con el deporte.
¡Gol, gol, gol!
Tienes una cita con Tiempo de Juego. Con el Derbi, Atlético de Madrid, Real Madrid.
¿Quién manda en la capital? Es la gran pregunta que vamos a saber.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Voy a decir siempre hola, hola, porque él va a estar más cerca de nosotros que nunca.
Un año más, el número uno del deporte.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No, no lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco, contigo siempre.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Deixar d'escriure a mà, com per exemple agafar un bolígraf i una llibreta, ha deixat de ser un hàbit comú del dia a dia per donar pas a la tecnologia i escriure en un teclat virtual. Sobre el que hem perdut per substituir una cosa amb l'altra, en volem parlar precisament avui al programa. Amb l'arribada de les noves tecnologies, el paper i el bolígraf s'han tornat completament prescindibles. Això no obstant, després d'haver comprovat els beneficis que té escriure utilitzant aquestes eines, ens sorgeix a tots una pregunta. Hi ha conseqüències per deixar d'escriure a mà? Tot i que molts adults es neguen a deixar aquest hàbit, l'ús de l'ordinador, de les tauletes i també dels mòbils inciten a deixar-ho. Però clar, gairebé no som conscients en moltes ocasions del que això pot arribar a comportar. En parlem sobre el tema amb la directora del Departament d'Educació i Humanitats de la Universitat Abat Oliba Ceu, la Cíntia Carreira. Cíntia, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Encantada d'estar aquí amb vosaltres.
Igualment, Cíntia. Clar, progressivament a les escoles i als instituts s'ha anat canviant, no?, el fet de escriure a mà, i s'ha passat més a la part tecnològica, a la part dels ordinadors, de les tauletes. Això què pot comportar cap als nens?
Bueno, doncs, efectivament, no? Hem vist des de fa uns anys que s'ha invertit molt pel que fa a renovar tots els materials tecnològics que hi ha a les escoles, s'han donat, s'han ofert Chromebooks als estudiants, etc., pensant que això és positiu. I d'alguna manera ho és, però també té alguns aspectes negatius que ara doncs, les investigacions estan demostrant, no? Doncs, per exemple, es pot perdre... una qüestió, habilitats cognitives, no? De com fixar continguts, com recordar aspectes memorístics. Si utilitzem un ordinador, no es fixa tant la informació com si prenem, per exemple, punts a mà.
Clar, deixar escriure a mà influeix, al cap i a la fi, amb el desenvolupament, no?, d'aquests nens.
I tant. I de fet, ho podem experimentar nosaltres mateixos, adults, ja no només estudiants, perquè, per exemple, quan llegim un llibre electrònic, segurament la gran majoria de la gent, jo la primera ho he experimentat, si ens pregunten què has llegit, què recordes del que has llegit? Si es fa la lectura en un llibre electrònic, segurament no es recorden tants detalls, tanta informació, com si llegeixes el llibre en paper, un llibre en paper que puguis tocar, amb el que tinguis una experiència sensorial, no? el fet de poder-ho manipular fa que aquesta informació que estàs rebent es quedi molt més fixada a la memòria per aquesta experiència física que hi ha, no?, de lectura.
Uh-huh. I els adults, la gent que ha deixat d'escriure a mà, també com els ha pogut afectar això? Sí que és veritat que, per exemple, els que ara som adults, no?, de nens, sí que hem arribat a escriure a mà i aquest desenvolupament doncs l'hem tingut, no?, perquè al final ho hem adquirit de petits. Però clar, la nova generació, aquesta que ja a les escoles ja no té la típica agenda, per exemple, sí, no?, i que van escrivint els exercicis, sinó que ho fan a través d'ordinadors, doncs aquí ja estem parlant d'un problema, diguem, no?, diferent. Però en els adults, com afecta també aquest canvi?
Bueno, doncs d'alguna manera també aquests aspectes negatius que experimenten els nens més petits els comencem a experimentar també els adults, no? És a dir, què pot passar? Comencem a perdre capacitat de redacció, capacitat d'argumentació, perquè d'alguna manera escriure en un teclat és molt més ràpid. No penses tant, no? Vas molt ràpid amb les mans i aleshores, per exemple, doncs segurament hi ha una paraula que podries trobar-la dedicant-li uns minuts a pensar quina és la millor paraula si ho escrius a mà. Però si ho escrius en l'ordinador, vas ràpid i no ho penses. Per tant, disminueix el nostre vocabulari a l'ús quan escrivim i utilitzem eines tecnològiques, no?, ordinadors, escrivim a mà, entre moltes altres coses.
Clar. Sí, sí, al final deixem de pensar i també doncs deixem de, per exemple, els més petits d'aprendre a llegir, no? Perquè em va una mica lligat, oi?, el fet d'escriure a mà i aprendre a llegir.
I tant, la lectoescriptura va unida, no podem separar aprendre a llegir i aprendre a escriure. I també està demostrat científicament, no?, que d'una banda, que la lectoescriptura és l'activitat més difícil d'aprendre pels nens, una de les més complexes, a la qual cognitivament s'ha d'esforçar molt el nen quan ho està aprenent. I d'altra banda, també s'està veient que aquests nens que tenen potser una mica més de dificultats en l'aprenentatge de lectoescritura, si utilitzem eines manuals, escriure a mà, llibretes, el de sempre, no?, el tradicional de tota la vida, es veuen beneficiats d'aquesta metodologia tradicional en paper, en bolígrafs, etc. De fet, fins i tot, parlem de una cosa tan específica com escriure en bolígraf o en ploma, això ja canvia fins i tot l'aprenentatge, perquè, per exemple, al manipular el bolígraf, la manera en com la mà agafa aquest bolígraf és diferent de com l'agafa una ploma, i això fa que el tipus d'escriptura canviï, i segurament escriu més ràpid, escriu més lent, i la velocitat d'escriptura també influeix a la fixació dels conceptes que el nen està aprenent, i així com també a la fixació de les normes ortogràfiques. Un llibre en paper, les paraules que llegim en un foli, es fixa molt més, els accents, etcètera, no?
Clar. Sí, sí, això té molt per poder pensar, perquè, clar, amb un ordinador, amb una tauleta, si no sabem com s'escriu una paraula, ràpidament la podem buscar per internet i tenim allà la solució, no? En canvi, és el que comentaves abans, que quan escrivim a mà, al final acabem pensant més, perquè en aquell moment et pares, et concentres i doncs et pares a pensar, no?, com s'escriu aquesta paraula i què és el que pots dir i plasmar en aquest foli en blanc, clar.
I tant, s'ha de fer l'esforç, i l'esforç és el bonic, que és un maco de l'experiència d'aprenentatge i de comunicació. Quan jo em comunico, jo he de tenir en ment, sigui oral o sigui de manera escrita, no?, jo he d'organitzar les meves idees i saber el que vull dir. Si ho faig ràpid i no tinc gairebé marge de pensament, cosa que faciliten les noves tecnologies, els ordinadors, les tauletes, no serà una comunicació tan òptima com ho podria ser segurament si jo ho fes mitjançant un medi en paper més tradicional, un llibre, etc., no?, el que estem parlant ara.
Sí, sí, és aquesta rapidesa a la que ara estem acostumats. Es podrien, però, utilitzar les tecnologies sense que això signifiqués substituir aquesta escriptura a mà?
Sí, i tant, i les tecnologies tampoc són... no són el dimoni, no? D'alguna manera ja aporten molts avantatges dels que ens podem beneficiar. El fet que tu comentaves abans de poder buscar una paraula al diccionari en segons, quan abans, no, teníem el diccionari, havíem d'estar aprendre primer a utilitzar-lo, anar a aixecar-nos de la cadira i anar a buscar el prestatge, agafar-lo, buscar-lo, fixa't, és tot una cadena d'accions que són molt senzilles i les fas en un moment, però no té res a veure, obro Google a una tableta i busco una paraula, és un segon, ja la tinc, no hi ha cap esforç, no hi ha cap reflexió, però d'alguna manera per algunes situacions també és positiu tenir accés a la informació de manera ràpida, perquè potser si ho busquem a internet podem arribar a tenir la mateixa, dir, la definició d'aquesta paraula que estiguem buscant de diferents diccionaris i podem comptar i podem ser crítics, no? Podem fomentar l'aprenentatge de l'esperit crític, del pensament crític, mitjançant les noves tecnologies. Si ho ensenyem, clar, això seria una mica l'alfabetització mediàtica. Mm-hmm. És a dir, aprendre a saber filtrar quina informació que jo rebo d'internet és correcta o no.
Clar, i al final complementar una cosa amb l'altra, no? Aquest equilibri d'escriure a mà i també amb la tecnologia, d'altra banda, doncs saber que una cosa afavoreixi l'altra.
Sí, i de manera natural, no? Clar. És el que ens trobem en la vida, la vida és així. Una miqueta d'aquí, una miqueta d'allà, és el que realment està en el centre, no?, de tot. Agafar el bo de totes dues opcions, el bo de l'escriptura manual i de la lectura en paper i el bo de les eines tecnològiques i de l'escriptura en ordinador i de la lectura en el llibre electrònic o des d'on sigui.
Exacte. Sí, sí. Exacte. Doncs, Tíntia Carreira, directora del Departament d'Educació i Humanitats de la Universitat Abat Oliba Ceu, moltíssimes gràcies per donar-nos aquest punt de vista, també dirigit a tots els professors i professores que en aquests moments eduquin a tots aquests nens amb tanta tecnologia, doncs que s'intenti compensar una cosa amb l'altra i així doncs no perda ni una ni l'altra, oi?
I tant. Així i ho intentarem fer tots.
Exacte. Sí, doncs gràcies, Tíntia. Que vagi molt bé. En tan sols 90 dies, el 1983, es va crear el primer prototip de telèfon mòbil portàtil conegut com el ladrillo per les seves dimensions i forma quadrada. Pesava gairebé un quilogram i tenia un temps de conversa molt limitat. La durada de la bateria era de 20 minuts, però això realment no va ser un gran problema perquè el telèfon tampoc es podia sostenir durant molt de temps. Ara ja han passat més de 50 anys des d'aquest fet i, sens dubte, els telèfons mòbils han evolucionat molt ràpid i, a més, també, com no, la nostra societat. Però encara queda molt camí per recórrer i el millor, diuen, encara ha d'arribar. Gairebé tothom imagina un futur tecnològic en què les persones han incorporat a la seva vida quotidiana l'ús d'ulleres o rellotges intel·ligents, dispositius que els mantenen connectats a internet. Però, realment, atenció, perquè es preveu que no serà així. La tecnologia, diuen, serà portàtil, però no la veurem perquè estarà fusionada amb la nostra pell i semblarà, per tant, invisible. En parlem sobre el tema perquè ens expliqui què és el que pensa amb el director de Community Internet, Enrique San Juan. Enrique, muy buenos días.
Buenos días.
Claro, ¿esto pasará? ¿Qué crees?
Bueno, si miramos la tendencia de dónde venimos y hacia dónde vamos a nivel de tecnología, vemos, por ejemplo, que en la década de los 50, 60, cuando la informática se llamaba computación y los ordenadores ocupaban plantas enteras para poder procesar tarjetas de memoria, o sea, tarjetas perforadas, que eran la base de los programas, luego eso se pasó al PC, o a mainframes, que llamaban, que eran sistemas ya mucho más pequeños, luego ya al PC de sobremesa, y luego al portátil, y luego a las tablets, y luego al smartphone, y luego al smartwatch, por ejemplo. Y si nos fijamos, la tecnología se va empequeñeciendo cada vez más. pero no pierde potencia, todo lo contrario, gana en capacidad de proceso. Con lo cual, el siguiente paso lógico, y que ya se está viendo y hay bastantes ejemplos de ellos, son los famosos wearables, que son traducidos llevables, son cosas llevables que te puedes pues poner encima, llevar contigo, y que ya no necesitas manipular como si fuera un dispositivo, porque parte de la inteligencia y del proceso ya forma parte de la propia prenda. Y hay muchas prendas deportivas, especialmente en deportes de competición de alta gama, que ya atesoran y van controlando diferentes parámetros del atleta y de su rendimiento. Así que sí, estamos yendo hacia un nivel de miniaturización de los dispositivos que es muy probable que dentro de muy poco, de hecho ya se está dando, estén implantados en el propio cuerpo.
Claro, todo este proceso es el que está favoreciendo, ¿no?, a la irrupción quizás de estos nuevos modelos, y actualmente, como comentabas, ya se están fabricando también mecanismos para que así sea, ¿verdad?
Absolutamente. Hay empresas como, por ejemplo, Neuralink, que tiene un nombre muy apropiado para el tipo de dispositivo que desarrolla, que es una interfaz cerebral. En este tipo de implantes, por ejemplo, tienen un producto que se llama N1, que está herméticamente sellado con una carcasa biocompatible que resiste condiciones fisiológicas que son incluso mucho más severas que las presentes en el cuerpo humano. O sea, que está previsto que aguante. Este implante está alimentado por una pequeña batería que se carga de forma inalámbrica desde el exterior mediante un cargador inductivo, como por ejemplo el que podemos tener en un teléfono móvil o en un smartwatch. Eso es que no necesitan cable, ¿no?
Exacto.
Y aquí, a nivel de potencia, por ejemplo, están provistas de chips y electrónica muy avanzada y además personalizada de bajo consumo, que procesan señales neuronales, transmiten de forma inalámbrica a la propia aplicación de Neuralink, que codifica la corriente de datos en acciones e intenciones que luego se manifiestan en acciones concretas con dispositivos. O sea, ese tipo de cosas ya se están dando. Así que el siguiente paso podría ser, por ejemplo, el tema de los tatuajes.
Claro. El tema de los tatuajes, que, claro, precisamente sería un tatuaje electrónico. ¿Para qué serviría y sería perjudicial para la salud en algún caso?
Bueno, es difícil responder con rotundidad que si será o no será perjudicial para la salud. Se supone que no. Se supone que las empresas que lo están desarrollando ponen especial atención en ello. Aquí, digamos, el principio, también todo este tipo de prevención, también lo tenemos incluso hoy con si la radiación de los móviles al final generará o será perjudicial a largo plazo. De hecho, no tenemos tanto histórico de utilización de teléfonos móviles todavía, incluso a pesar de que los usamos de forma continua, pero a nivel de estudio médico o clínico nos faltan todavía años para saber si eso realmente tenía un efecto negativo. En general se dice que no, pero hay que verlo. En este caso se basa la aplicación de los tatuajes en una tinta que es conductora y que puede incorporar inteligencia desde el punto de vista de microchips. Es decir, todo lo que se instala automáticamente ahora mismo en los microchips tiene una dimensión tan pequeña que eso permitiría que este tipo de tatuajes incorporaran una capacidad de proceso, una capacidad de síntesis de la información que están recogiendo y que esté implantada definitivamente en nuestro cuerpo. ¿Para qué serviría eso? Bueno, pues, por ejemplo, para cosas desde muy sencillas, pueden ser, por ejemplo, el atesorar nuestra identidad digital, y no hace falta que vayamos con el DNI a cuestas, sino que simplemente con ese tatuaje o con ese implante a nivel de como si fuera tinta, pues ya sería legible, legible de forma directa. O también, por ejemplo, para entrar o salir de los sitios, o a partir de ahí se van a generar muchísimas aplicaciones, muchas de ellas médicas en una primera instancia, pero luego en la parte del consumo o en la aplicación de otro tipo de desarrollos seguro que van a venir de forma directa.
Claro, si pensamos en estos tatuajes, al final tendrían que ser quizás obligatorios, ¿no? Porque, claro, no nos lo podríamos poner todos si fuera voluntario, y estaríamos también más controlados, ¿no? Porque si con un tatuaje ya sabrían todo de nosotros, ¿no? Si entramos, si salimos, nuestra identidad, claro, quizás estaríamos también hablando de otras cosas, no solo tecnológicas, ¿no?
Sí, efectivamente. La propia idea del tatuaje que nos identifica y que tiene información y que está controlando parte de nuestra información vital de nuestro día a día, pues nos plantea ya directamente en un escenario futurista, en muchas ocasiones distópico, un poco desagradable, en el cual todos vamos con un tatuaje por las calles y el que no tiene el tatuaje pertenece a otra clase. ¿Y por qué no te has puesto el tatuaje? O sea, si pensamos, claro, por ejemplo, en todo lo que ocurrió con la pandemia, que podría,
exacto,
pensarse como un, en esta línea, como una especie de primer test, de quién tiene o quién no tiene la vacuna, y quién se la pone, quién no se la pone, y el rechazo social a quién no se la ha puesto. En fin, todo ese tipo de cosas se incrementarían, y claro, aquí entramos en un debate que hoy por hoy no se da, pero se está empezando a dar, así que habría que empezar a sentar las bases. Aún no hemos generado suficiente legislación que nos proteja, por ejemplo, de la inteligencia artificial, y ya tenemos que estar pensando en ese tipo de sistemas biométricos que estarían implantados en nuestra piel y que nos identificarían en todo momento.
Es que si hablamos de tecnología en nuestra piel, o de estos tatuajes electrónicos también en nuestra piel, claro, todo esto podría acabar sustituyendo el uso de smartphones, de teléfonos, o igualmente tendríamos, y sería un añadido.
Yo creo que en este momento el tipo de aplicación no está lo suficientemente desarrollada como para que sustituya al smartphone en función de lo que puede hacer desde el punto de vista de aplicaciones. Ahora tú piensas que, no sé, por ejemplo, enviar un WhatsApp, podríamos llegar a enviar un WhatsApp pensándolo al WhatsApp y dando la orden mental de que se envíe el WhatsApp, ¿no?, y que le llegue a la otra persona. ¿Y la otra persona cómo lo va a recibir? ¿Y cómo lo va a, vamos a decir, leer o interpretar o escuchar directamente en el pabellón auditivo o interpretar en el cerebro como una información que le ha llegado? Estamos avanzando mucho, ¿no? Uh-huh. Pero vamos hacia allá. Entonces, el que sea un tatuaje el que está controlando toda esta gestión, digamos, desde la perspectiva actual no se aguanta, porque parecería que necesitaríamos un dispositivo que almacenara batería, procesador, memoria y un montón de cosas, pero eso ya se está pensando de que no va a ser así, no vamos a necesitar un dispositivo externo, sino que toda esta capacidad de proceso va a estar directamente ligada en la nube, ¿eh? O sea, que no, el proceso se hará en la nube, y la conexión será por 5G o el 6G que pueda venir en su momento. El 5G ya es suficientemente avanzado para permitir una carga rápida de información y además de manera instantánea, sin latencia. Entonces, todo este tipo de desarrollos son muy apasionantes desde el punto de vista del pensamiento futuro, pero aún le queda tiempo. Pero estamos, claro, en esa línea.
Claro. Al final hablamos de futuro y del día de mañana, ¿no? Quién sabe si todo esto será así, será real, y iremos todos tatuados con tecnología en nuestra piel, y recordaremos entonces esta entrevista de cuando aún eso no existía. Veremos qué pasa, Enrique.
Pues veremos.
Veremos.
Una pequeña cosa que ya tenemos implantada, que no es exactamente así, o que podemos utilizar, es en esa línea, que va en esa línea, pero es, digamos, un prototipo muy pequeño, y son los pasaportes digitales, en los cuales ya la información de nuestra huella dactilar, nuestra fotografía digitalizada y los datos esenciales de quienes somos están incorporados en los pasaportes digitales, y es lo que nos permite pasar, por ejemplo, de una forma fácil por los controles de pasaporte de los aeropuertos sin necesidad de que un policía te verifique, sino que el propio sistema lo hace, porque esa información en este caso no está en el cuerpo, pero sí está en el chip que lleva una de las portadas del pasaporte. Así que en, exacto, esa línea vamos caminando.
Exacto, en esa línea vamos, y al final esto es el principio de quién sabe, ¿no?, lo que acabará llegando. Enrique, sí, director de Community Internet, gracias por hablar con nosotros y contarnos el futuro de la tecnología. Gracias.
Gracias a vosotros.
I en uns minuts, com a motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer, que ha sigut aquesta setmana, volem també parlar d'aquesta malaltia que afecta malauradament a tantes persones. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. España se enfrenta a la investidura más incierta de un presidente del gobierno.
Yo no sé si ganaremos o no la investidura.
Se presenta para ser elegido jefe de la oposición.
Y desde este martes, despliegue de COPE en el Congreso de los Diputados y programación especial para contártelo en directo.
Va a ser interesante porque en el Congreso de los Diputados...
Con Carlos Herrera,
Ángel Expósito,
Pilar García Muñiz,
Pilar Cisneros,
Fernando de Haro,
Alberto Herrera.
Esta linterna especial en la primera jornada.
Sigue también el minuto a minuto del debate de investidura de Feijóo en cope.es y en nuestras redes sociales.
Mañana es el Día Mundial del Farmacéutico, que este año reconoce la labor que desarrollan para fortalecer nuestro sistema sanitario. Desde la industria y distribución, la salud pública, la farmacia comunitaria y hospitalaria o en los análisis clínicos. Gracias a todos ellos. Consejo General de Farmacéuticos.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Com dèiem, ha sigut el Dia Mundial de l'Alzheimer i avui volem parlar del tema de les mancances i de la quantitat de persones que malauradament la pateixen. Aquesta setmana ha sigut el Dia Mundial de l'Alzheimer i les famílies de persones amb aquesta malaltia estan demanant més ajudes econòmiques i social i també suport emocional per poder fer front al que suposa el diagnòstic que a Catalunya pateixen unes 86.000 persones. Hem de tenir present que cuidar una persona amb aquesta malaltia suposa per la família uns 31.000 euros l'any i moltes doncs, no hi poden fer front. En parlem amb la vicepresidenta de la Federació d'Associacions de Famílies d'Alzheimer, la Immaculada Fernández. Immaculada, molt bon dia, buenos días.
Hola, bon dia, buenos días.
Claro, lo que pedís, ¿qué es?
Bueno, lo que pedimos es una serie de reivindicaciones, ¿no? Para las familias que estamos padeciendo, ¿no? Esta enfermedad de la enfermedad de Alzheimer o otro tipo de demencia. Y pedimos una serie de reivindicaciones para poder atender a nuestra persona con dignidad, ¿no? Uh-huh. Entre ellas, pedimos más recursos, tanto asistenciales como recursos económicos. Este año el lema que tenemos, ¿no? Como asociación, federación y confederación española de Alzheimer es integrando la innovación. Integrando la innovación en muchos sectores y en muchos temas, ¿no? Como es innovación para que se aumenten más recursos económicos para la investigación farmacológica, para la investigación en terapias no farmacológicas y para muchos otros temas, ¿no? Y sobre todo innovación para que haya más ayudas para las familias, más información y más concienciación y sensibilización de la sociedad en general.
Al ser una enfermedad que sufre muchísima gente, aún así, ¿podemos decir que sigue un poco invisibilizada?
Un poco no, muy invisibilizada. Yo creo que somos una de las enfermedades más invisibilizadas y que por eso llevamos más de 35 años pidiendo y haciendo las mismas reivindicaciones. Quizás esto es porque es una enfermedad que el factor de riesgo más importante es la edad, que cada vez la población está más envejecida y por eso cada vez se diagnostica también más, ¿no? Hay más personas que padecen una enfermedad tipo Alzheimer. Y aunque esto es así, aunque cada vez hay más personas diagnosticadas, sigue siendo un problema para la administración invisible porque no se ponen los recursos suficientes para atajar este problema, ¿no? Para que haya una mayor investigación y para que se puedan descubrir y poner en marcha nuevos tratamientos farmacológicos que puedan curar o prevenir o enlentecer, ¿no? Esta enfermedad.
Claro, al final hablamos de que sea una prioridad también.
Es una prioridad sociosanitaria porque según la OMS, en el 2050 habrá 132 millones de personas afectadas, diagnosticadas, que cada año, según la OMS, se diagnostican 9,9 millones de personas. Es decir, cada tres segundos hay un nuevo diagnóstico de personas. Esto es un problema sociosanitario de una gran envergadura. Y que además, como comentabas al principio en la introducción, el coste de atender a una persona con demencia es 31.000 euros al año. Esto en un estudio que se hizo desde la Confederación Española en el 2004 y que luego hubo una nueva actualización en el 2014. Bueno, el 85% del coste de estos 31.000 euros está soportado por la familia y el 15% es por la administración. 31.000 euros entre gastos directos e indirectos. ¿Qué familia puede aguantar este coste, no? Y entre costes directos e indirectos, ¿eh?
Sí,
sobre
todo
teniendo en cuenta que el sueldo bruto mensual de una persona, de un trabajador normal, son 1.080 euros y las pensiones rondan los 11.000 euros al año. ¿Cómo se puede hacer frente a estos costes? Bueno, pues está el resto de familia que tiene que aportar el cuidador principal que tiene que modificar su jornada laboral para atender a la persona, ¿no? Esto nos lleva a un empobrecimiento de la familia, ¿no?
Exacto.
Y a una exclusión tanto económica como social de la familia. Realmente es un problema sociosanitario de gran envergadura y que nos afecta a todos.
Exacto, y tanto. Al final, 2/3 de la población conoce un caso cercano, ¿no?, de alguna persona con Alzheimer. En estos momentos, una familia que se encuentra en esta situación, ¿qué ayudas puede solicitar para hacer frente a este dinero que tanto supone para la mayoría de nosotros?
Pues mira, lo primero que tiene que hacer una persona cuando le diagnostican la familia, aparte de ese impacto emocional que siempre ocurre, ¿no?, en todas las familias, sobre todo en los cuidadores, ese enfrentamiento, ¿no?, con esa pérdida de salud. Lo primero que hay que hacer es ir a los servicios sociales para poner en marcha la ley de dependencia. Es uno de los pocos recursos económicos y es uno de los pocos recursos que tenemos, ¿no? Hay que ponerla en marcha rápidamente porque hay pocas ayudas y hay que optimizarlas. Y cuanto antes las pongamos en marcha, mucho mejor. Uno de ellos es lo que me preguntas, ¿no?, la ley de dependencia. Lo que pasa es que hay pocos recursos que se debería de dotar de más presupuesto económico para poder ayudar a las familias y sobre todo para ayudarlas en el tiempo que se necesita, porque todavía tardamos mucho tiempo en recibir esas ayudas de la dependencia. Y además hay una disparidad muy grande en función de la autonomía en la que te encuentres, ¿no? Y ya no hablemos de personas que están en medios rurales o que viven en ciudades. La diferencia es abismal y no todo el mundo tiene el mismo acceso, en las mismas condiciones y con la misma agilidad, ¿no?
Exacto. De hecho, si hablamos también de preocupaciones, no de miedos de la gente, el Alzheimer sigue siendo también la segunda enfermedad que más preocupa a los ciudadanos y la primera a los mayores de 55 años. Claro, en el tema de la sociedad sí que hay una concienciación, ¿no?, y una visibilización de la enfermedad como tal, y es algo que preocupa en especial, ¿no?, a las personas, ¿verdad?
Claro, porque sí que hay visibilización, ¿no? Yo creo que quizás hacer conciencia de enfermedad grave, ¿no? De que, claro, la demencia, la enfermedad de Alzheimer es perder la identidad, ¿no? Sobre todo en personas cuando aparece y cuando está en fase, porque es una enfermedad deteriorante y progresiva. Es decir, además ahora mismo hay un diagnóstico inicial, precoz, y también lo hay en personas. Se está diagnosticando en personas, hay un 9% de las personas diagnosticadas tienen menos de 65 años. Y son diagnósticos de iniciales, que la persona sigue siendo persona, sigue siendo como yo. Hasta a mí mañana me pueden diagnosticar que tengo un diagnóstico en fase muy inicial. Y sigo siendo una persona que tengo una actividad laboral y que puedo ser útil a la sociedad. Pero esta enfermedad tiene un curso deteriorante progresivo. Cada vez irá avanzando más y cada vez seré más dependiente de la otra persona. Esto asusta en no acordarte de quién eres, en no acordarte, en no reconocer a la persona que tienes al lado, en no reconocer dónde vives. Perder esto asusta mucho porque te hace mucho más vulnerable y te haces mucho más dependiente de otra persona. Claro, aquí viene también a ver ese testamento, ¿no?, de últimas voluntades, ese testamento vital que uno debería, todos deberíamos de hacer, ¿no?, para dejar por escrito quién queremos que nos cuide, quién no queremos que nos cuide y cómo queremos ser cuidados cuando esta enfermedad llegue, si es que va a llegar. Pero es decir, creo que hay cosas, hay recursos, hay pocos, pero hay que saber, hay que conocerlos, y por eso es importante ir a profesionales, ir a asociaciones de familiares que llevan más de 35 años, que hay expertos en ellas, que hay profesionales que te pueden ayudar tanto en esa sobrecarga emocional, como es el diagnóstico o como es el cuidado de una persona, y también hay trabajadores sociales que te explican pues esa ley de dependencia, cómo acceder a ella, o todo ese tipo de recursos, ¿no?, como es el cómo hacer un testamento, ¿no?, para poder ser cuidado como tú quieres que te cuiden, ¿no?, o cómo acceder a recursos sociales, a recursos, ¿no?, específicos de las personas con demencia, que tampoco hay muchos, es decir, los pocos que hay, los pocos centros o talleres de memoria que hay específicos de demencia, se realizan, la mayoría de ellos, en asociaciones de familiares de personas con Alzheimer.
De un tiempo hacia aquí sí que hemos visto bastantes noticias, ¿no?, sobre progresos en la cura del Alzheimer, mejoras, ¿no?, quizás, pero ¿hay algo firme realmente? ¿Hay algo que nos acerque un poco más a que haya una cura de esta enfermedad?
Bueno, hacia una cura no lo creo, porque la investigación, hay investigación, pero no al ritmo que nos gustaría que hubiera, ¿no? Sí que sé, la Agencia Americana de Medicamentos sí que ha aprobado un fármaco, el lecanemab, que parece ser que funciona y que tiene buenas perspectivas, pero para enfermos y para diagnósticos muy iniciales, ¿no? Bueno, todavía creo que queda mucho por investigar y queda mucho por hacer, ¿no? Lo que sí que está y se sabe es que esas terapias no farmacológicas, esas terapias que se realizan en los talleres de memoria o en los centros de día, además ahora se está validando una terapia no farmacológica desde las asociaciones de familiares junto con el CRE, el Centro de Referencia Estatal, para validar las terapias no farmacológicas. Entonces, la unión, ¿no?, el trabajar con las personas para mantener esas capacidades cognitivas, funcionales y físicas, hacen que el progreso sea mucho más lento, ¿no? Por ahora no se puede curar, pero sí que podemos hacer que la persona sea viva, independiente y con unas funciones más preservadas el mayor tiempo posible.
Uh-huh. Y claro, en la persona en sí, ¿podemos decir que hay alguna forma de evitar quizás en un futuro padecer esta enfermedad?
Bueno, se está hablando y sé que ahí están validados científicamente, que bueno, es una frase que se dice que todo lo que es bueno para el cerebro, para el corazón, es bueno para el cerebro. Es decir, una buena alimentación, cuidado con la hipertensión, cuidado con la diabetes, ¿no? Es decir, todos aquellos factores de riesgo que puedan, que son beneficiosos para el corazón, son buenos también para prevenir demencias, ¿no?, tipo Alzheimer. Uh-huh. El hacer ejercicio, la buena alimentación, cuidado con el tabaco, no, el tabaco, cuidado con el tabaco, el peso, mantener el peso adecuado, todo esto hace que una vida social activa es importantísimo. El mantener activo el cerebro, eso es importantísimo para prevenir y para tener recursos para que aparezca un poco más tarde, ¿no? Para prevención. Sí.
Así es. Pues Inmaculada Fernández, de la Federación, vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Familiares con Alzheimer, gracias por hablar con nosotros en esta Semana Mundial del Alzheimer. Ojalá poco a poco encontremos una cura para esta enfermedad. Gracias.
Muchas gracias por la llamada y muchas gracias por vuestra sensibilidad.
Gracias. Boomer, Millennial o Generació Z? Parlem de generacions perquè la divisió de la societat en generacions ajuda a entendre com l'època en què es neix influeix en la visió sobre el món, tot i que els experts consideren que cal tenir en compte també altres factors. L'adjectiu boomer avui en dia s'usa habitualment entre els joves per burlar-se d'actituds de persones de l'edat dels seus pares, fent una referència clara al concepte de generació. I fa pocs mesos, l'enquesta sociopolítica del Centre d'Estudis d'Opinió va preguntar amb quins elements se sent la societat més identificats. Aquí l'opció que va obtenir més respostes va ser la de la meva generació, escollida pel 56% dels enquestats per damunt de la ideologia, la classe social, el país, el municipi o la religió. Sobretot plegat, en volem parlar amb la politòloga Carol Galais, que ha publicat diverses recerques sobre generacions. Carol, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Formar part d'una generació o d'alguna altra és gairebé determinant a l'hora de configurar aquesta personalitat que té cadascú?
Home, formar part d'una generació és bastant explicatiu de moltes coses que tenen a veure amb els teus patrons de consum, amb les teves actituds polítiques, amb la teva manera de veure el món, les institucions. No determinant, però sí que explica bastant. I de fi, és probable que t'assemblis més a la gent que té una edat similar a la teva que no pas a la gent que té 20 anys més o 20 anys més, perquè són diferències pel que fa a les experiències que has viscut, a les condicions materials en les que has viscut, i això marca bastant.
Uh-huh. I és dolent, podríem dir, donar una importància molt gran a aquest concepte de generació?
Home, és sorprenent fins a cert punt que el CEO hagi descobert aquesta dada. El que vol dir és que la gent és conscient de que existeix aquesta divisió entre les persones i potser que no és tan conscient d'altres divisions que tenen a veure, per exemple, amb la classe o amb els recursos, no? Perquè quan tu li preguntes a una persona de quina classe social se sent o es percep, generalment et diu que mitja, mitja alta, i això generalment no es correspon amb la realitat. I en canvi sí que veuen que pertanyen a un grup d'edat, no? A una generació particular i característica. Això vol dir una sèrie de coses. Volen dir que ho perceben com una condició més neutra, potser menys conflictiva, una condició que han vist reflectida i repetida als mitjans de comunicació. És un element d'anàlisi sociològic i politològic, però que és bastant pop, no? Que ho utilitza la premsa, ho utilitzen els mitjans de comunicació i també la publicitat per vendre i per explicar el món, i això arriba a la gent, no? I també d'alguna manera és de totes les possibles divisions i classes o categories que hi ha en el món i a la societat, és una de les més intuïtives, no? Els nens de seguida perceben que són, doncs, això, els més joves de la família i diferents dels grans, i és potser una manera una mica naïf de percebre el món, que no deixa de ser veritat que existeixen aquestes divisions, però és com una manera de resumir moltes altres línies de conflicte que també existeixen, però que són més difícils de veure i són menys intuïtives.
Mm-hmm, clar. En quin període, més o menys quin període de temps comprèn els anys d'una generació?
Hi ha bastanta divisió d'opinions respecte a això, perquè cada escola, cada centre d'estudis ha fet les seves pròpies divisions, i fins i tot quan es posen d'acord amb el nom, com per exemple els boomers famosos, no?
Uh-huh.
Trobes, depenent de l'autor, de la casa d'estudis, de la casa d'enquestes, que els anys ballen una mica, no? A més, nosaltres tendim a referir-nos a les divisions que han establert els americans, com per exemple, doncs això, no? Els boomers, la generació X, la generació Y, també dita millennials, i això és una divisió una mica transplantada. La utilitzem perquè així d'alguna manera ens hi podem comparar, no?, entre distintes nacions occidentals, però de fet, com que depèn en part dels trets demogràfics i de si una generació està buida o plena, és a dir, si hi ha hagut molta o poca gent que hagi nascut en un període determinat, doncs això per països canvia, no? Per exemple, els boomers, que seria la generació dels baby boomers, no?, als Estats Units haurien nascut entre el 46 i el 64, i a Espanya... espera, que t'ho miro. A Espanya no seria el mateix. A Espanya no, seria més aviat cap al 50-60.
Bueno, hi ha una petita variació.
Sí, exactament.
Però que els anys varien, bàsicament. Després...
Sí, vull dir que varien, no? Vull dir, sí. Tu dius, ets un boomer. No? L'expressió popular ets un boomer, sí. Senzillament vol dir que ets un vell, però no, de fet vol dir que pertany a la regeneració del baby boomer, que als Estats Units està bastant determinada, que és entre el 46 i mitjans del 60, i per exemple a Espanya, doncs aquestes fronteres variarien una mica, llavors varia bastant. també ara mateix està dient la generació alfa, que encara no la podem perfilar perquè són nens petits, encara no han entrat a les enquestes i per tant no tenim dades d'enquesta. Doncs bueno, hi ha gent que diu que són els nascuts a partir del 2010, altres a partir del 2013. Nosaltres hauríem de veure, jo crec, esperar aviam si hi ha realment algun esdeveniment o període social que els marqui abans de poder determinar que és realment una generació amb característiques polítiques pròpies.
Clar. Perquè quantes generacions hi ha actualment?
Doncs,
quina diferència?
Depèn d'una mica de la casa d'enquestes del centre d'estudis i dels autors. Hi ha gent que diu que són unes 7, 6, sempre estaria al voltant d'això, no? Sempre referim-nos, jo prefereixo referir-me sobretot a un centre que es diu Pew Research Center, que són els que sempre estan intentant ajustar en aquests límits de generació. Llavors, alguns dels més grans, no?, dels que tindríem més edat, seria la generació silenciosa, nascuts aproximadament entre 1925 i 1945. Si diem silenciosa, doncs perquè encara no tenien pràcticament mitjans de comunicació, els més grans ni tan sols van créixer amb una ràdio, imagina't, molt menys amb televisió. I, doncs, bueno, caracteritzats per bastant economia de subsistència, pràcticament poca economia de consum. Després, doncs, el trauma de les guerres, no?, i fins i tot de l'amenaça de la guerra nuclear, etc. Són molt familiars. Després tindríem els famosos baby boomers, nascuts aproximadament entre el 46 i el 64, sempre tenint en compte patrons americans. I aquesta gent, a part de ser els més nombrosos, que també vol dir que tenen un cert grau de poder, no?, perquè són de vegades els que decanten el resultat d'unes eleccions, no només per la seva edat, sinó perquè són un grup més nombrós. I això vol dir que els polítics, partits polítics i institucions els tenen molt en compte a l'hora de dissenyar polítiques públiques. I això els fa sentir-se particularment importants. Però, a més, per les dades en què van créixer, doncs van viure alguns dels moviments per les llibertats i els drets civils a finals dels anys 60, no?, i principis dels 70. Perquè aquí també trobem un problema amb aquestes divisions de les generacions, i és que els més joves d'una generació s'assemblen molt als més vells de la següent. I aquí la generació següent seria la famosa generació X, que coneixem sobretot per la música grunge, no?, Nirvana i companyia, que són els nascuts aproximadament entre el 65 i el 79, i aquests tenen un tret molt característic. Si els d'abans eren molt cívics i compromesos i molt respectuosos amb les institucions, aquests són molt escèptics, tendeixen a ser més extensionistes, no? Però, clar, els més vells d'aquesta generació... Perdó, sí, els més vells d'aquesta generació s'assemblen més als més joves dels baby boomers, per tant, tampoc hi hauria un trencament tan descarat. I després vindrien els famosos millennials o generació Y, que al principi tenia una premsa espantosa. O sigui, de tota la literatura més popular sobre les generacions, aquests eren els que tenien pitjor premsa. Els hi van atribuir característiques de capriciosos, sentiment de que tenien drets però no pas deures, de que sentien molt especials i que eren poc fiables, no?, i poc propensos a sacrificar-se pel bé comú, etc. Però bueno, això podria haver canviat també. I serien, pues, això, aproximadament els nascuts a partir dels 80, de l'any 80 fins al 94, i després vindrien la generació Z, també dit Centennial, i gent, també alguns, els primers absolutament natius digitals, ja neixen una vegada ja està establert internet, han crescut perfectament familiaritzats amb tot tipus de dispositius tecnològics, amb les xarxes socials, etc. I jo diria que és la generació més inclinada a tenir en compte les diferències dels altres. Són com a molt respectuosos amb la identitat dels altres, i també molt inclinats a protegir la seva pròpia identitat, no?, la seva idiosincràsia i les coses que els caracteritzen i diferencien dels altres. No m'atreveria a dir que són més individualistes, perquè també són els més ecologistes, preocupats pel canvi climàtic, etc. O sigui, tenen una certa consciència d'espècie, però és veritat que estan molt preocupats pels drets individuals, les esferes individuals i particulars dels altres i la seva pròpia. I després vindrien aquesta generació alfa, que encara no sabem ben bé què és el que les caracteritzarà.
Clar. Parlant d'aquestes generacions, també podem dir, no?, i podem fer com una espècie de recorregut, no?, de visió sobre el tema, i és que hi ha més distància, potser, entre els nostres pares i els nostres avis que no pas entre nosaltres, no?, i els nostres pares. No hi ha tanta diferència, potser.
Sí, hi ha algunes generacions que tenen una, com un trencament, no? Una...
Més fort, exacte.
Més fort, exactament. Això depèn de si hi ha hagut grans esdeveniments més traumàtics, però sobretot jo diria que depèn del canvi econòmic i tecnològic. Llavors, i això també es veu a la cultura popular, no? O sigui, quan es comença a parlar fortament del tema de generacions, doncs quan apareix el rock and roll, per exemple, no? Hi ha un canvi estètic, són... Són gent jove que ha estat educada, que ha gaudit d'electrodomèstics i d'aparells que els permeten doncs, informar-se i consumir cultura popular d'una manera diferent a la dels seus pares. Aquí es viu molt, als anys 50-60. I, doncs, clar, nosaltres això amb els nostres fills no està passant tant, però, clar, amb els avis sí, efectivament. Els avis no és que no siguin nadius digitals, és que alguns, doncs això, ni tan sols... tenen habilitats digitals bàsiques, diguem. Llavors, aquí sí que hi hauria un trencament important perquè aquests patrons de consum d'informació i de lleure doncs, alteren molt o determinen molt les seves actituds polítiques.
Mm-hmm, exacte. Normalment les idees que formem durant la joventut es mantenen constants al llarg dels anys?
Doncs la resposta curta és que sí. De fet, fins i tot hi ha estudis en psicologia que diuen que això afecta fins i tot els teus gustos musicals. El teu grup favorit, el teu grup de música favorit, segurament és el que era quan tenies al voltant dels 13-14 anys.
Mm-hmm,
i això s'aplica a moltes de les teves actituds i pensaments i valors, no? Llavors, hi ha una possibilitat de canviar, hi ha possibilitat de que la persona evolucioni, també es diu que la gent a mesura que es fa gran, que envelleix, es torna més conservadora, però el cert és que alguns dels teus patrons bàsics de pensament que regiran com percepts del món la política i que es formen al voltant de la teva adolescència, diguem. També aquí també està discutida la franja, i hi ha gent que diu entre els 11 i els 25, i hi ha gent que diu no, és al voltant de la majoria d'edat. Bé, en algun moment entre adolescència i tardadolescència, sobretot les condicions polítiques, especialment si hi ha hagut algun esdeveniment diguem, que sigui important, barra traumàtic, no? Pensant en el coronavirus, però també en alguna crisi econòmica, cop d'estat, etc., canvi de govern, que afectarà com vegis la vida, com vegis la política i com votaràs, etc., la resta de la teva vida. De fet, hi ha una teoria de l'Ingelhardt, de mitjans dels anys 90, que combina dues idees. La idea de la carència, de la falta d'alguna cosa i la idea de l'adolescència. I diu que això, aquesta combinació d'aquestes dues coses és el que permet el canvi generacional, en el sentit de que el que a una generació els hi falta quan són adolescents és el que els obsessionarà la resta de la seva vida i el que farà que s'orientin a buscar aquesta cosa que els hi falta. Llavors, bàsicament, hem crescut en condicions d'escassetat econòmica, material, seran més materialistes la resta de la seva vida i buscaran, doncs, comoditat, béns materials, físics, i en canvi, si el que els ha faltat han estat llibertats i drets, doncs, a la resta de la seva vida estaran més orientats a expandir la llibertat i els drets, no? Serà una generació més postmaterialista.
Exacte. I a Catalunya, per exemple, per volum demogràfic, podem dir que les generacions més presents a la societat serien la X, els baby boomers, no?, i els millennials.
Juraria que la X, si no m'equivoco, no tinc ara mateix al davant la piràmide demogràfica de Catalunya.
Podríem dir que és força boomer Catalunya o no?
Podríem dir que és força boomer, sí, boomer i, entre boomer i xenial estaria la cosa. Que és una combinació interessant, perquè, clar, els boomers, i a més, també hem d'insistir en aquesta idea, no?, que cada vegada que parlem de boomer, millennial, xenial, estem transplantant una idea molt bàsica i una mica rudimentària del que són les generacions demogràfiques, socials i polítiques dels Estats Units al nostre territori, que en algunes coses funcionen i en altres no. Llavors, probablement a Espanya i a Catalunya i en altres generacions ja no tenen nom, no? Llavors, entre els baby boomers, per exemple, bueno, sí que tenen nom a la literatura espanyola. Dintre del que considerem baby boomers aquí estaria la generació cívica a Espanya, que van ser els que van viure la transició els primers anys de la seva joventut. i que tenen sempre un paper més actiu en política, no? Són més compromesos, voten més, es preocupen més pel dia a dia, per l'actualitat política, i en canvi els xènials, doncs, tradicionalment han estat més abstencionistes, més desconfiats cap a la política. Mm-hmm. I bé, doncs aquí hauríem de fer un seguiment de com són les properes generacions. Per exemple, exacte, hi ha la sospita de que la gent que era jove, pels vols de la seva majoria d'edat, 20 anys, quan va passar el 15M, cap al 2011, això segurament serà una nova generació política. Tenim algunes dades que així ho indiquen, no? Que la gent que va viure en una determinada edat aquests fets, doncs s'ha quedat amb uns nivells d'interès per la política i de propensió a participar i a manifestar-se més gran que la gent que és lleugerament més jove o més vell.
Mm-hmm.
I a Catalunya encara és aviat per dir-ho, però per la mateixa lògica, la gent que tenia els vols d'això a la tardor adolescència, primera joventut, pels vols de l'1 d'octubre del 2017, doncs probablement serà també més participativa, etcètera, no? Més inconformista, més lluitadora, etcètera.
Curiós això. Perquè, per exemple, no, si pensem en les generacions futures, tu, per exemple, Carol, com les veuries? Com les veus? Com creus que seran?
Doncs hi ha algunes coses, per seguint una mica aquesta lògica del Pew Research Center i de les generacions americanes, que ens poden donar algunes pistes, no? Jo sí crec, per exemple, que la generació que ara ens entra a les enquestes, no? que podem copsar, perquè la generació alfa és massa jove. Llavors, aquesta generació Z o Centennial trobo que és més postmaterialista i que ho serà. Llavors, estan més orientats als valors de l'autoexpressió, el que dèiem, no? Preocupats per la identitat dels altres, respectuosos amb la diferència, i això és probablement tindrà conseqüències a les nostres institucions i a les nostres eleccions, no? Mm-hmm. Això vol dir que doncs, probablement seran més sensibles a polítiques que tinguin a veure això, no? Amb les identitats. I potser passaran més de polítiques que tenen a veure amb les condicions materials de les persones. Una mica com si estiguéssim als anys 70, si vols. I després, bueno, és difícil de dir si això canviarà o no, però presumiblement la generació següent serà diferent, també. Vull dir, ells estan creixent amb una concatenació de crisis econòmiques que cada vegada segueixen més, i és possible que la següent generació, és a dir, els nens que ara tenen pels vols de 5 anys, tornin a ser doncs una generació més materialista. No sabem si més individualista o més comunitarista, però probablement més preocupades per la supervivència i per les condicions materials.
Mm-hmm, exacte. Sí. Doncs, Carol Galais, experta en aquestes recerques sobre generacions, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per fer-nos aquest resum de generacions, a veure si ja tothom sap a quina generació pertany. Jo, a mi em sembla que sóc de la generació Z, no? Aquesta que va del 94 fins al 2000 i algo.
Sí,
perquè sóc del 98, sí. Així que m'agafa justament...
Sí, jo sóc una xènial molt jove, jo.
Mira, veus? Ja estem les situades, sabem més o menys el que som.
Sí, sí.
Doncs això, moltíssimes gràcies, Carol. Així veient aquesta radiografia, no, de Catalunya i de les generacions en si. Gràcies. Gràcies. Continuem d'aquí no res per seguir parlant de salut. En aquest cas de la Covid persistent, que encara és protagonista en moltes persones.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Clean Eastwood.
Necesita ayuda.
Tiene fuego.
Veterano e impulsivo.
Es inútil que me adures.
Charlie Sheen.
Léele sus derechos.
Novato e inseguro.
Nunca estoy lejos de tus pensamientos, ¿eh? De mis pesadillas, mejor dicho.
¿Qué podría salir mal?
Boom.
¿Crees que me gusta ir detrás de ti todo el día? No puedo aguantar.
Pues yo no aguanto tus malditos modales de niño de familia rica.
El principiante.
Tienes que cambiar de forma de vestir. Pareces un viejo.
El domingo a las 12:15 de la noche, en 13.
Mañana es el Día Mundial del Farmacéutico, que este año reconoce la labor que desarrollan para fortalecer nuestro sistema sanitario. Desde la industria y distribución, la salud pública, la farmacia comunitaria y hospitalaria o en los análisis clínicos. Gracias a todos ellos. Consejo General de Farmacéuticos.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La preocupació per la Covid persistent és real. Molta gent està afectada encara anys després de la pandèmia. En parlem. Parlem de salut, perquè segons un estudi de l'Hospital Germans Trias i Pujol, només el 7,6% de pacients amb Covid persistent s'hauria recuperat al cap de 2 anys. S'estima que entre un 5 i un 10% de les persones diagnosticades amb Covid continuen amb símptomes mesos després de la infecció, sent així el sexe, les malalties prèvies o el nivell d'estudis factors de risc de patir i recuperar-se de la malaltia. Lourdes Mateu, coordinadora de la Universitat de la Unitat de Covid Persistent de l'Hospital Germans Trias. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, concretament, quines són aquestes persones que tenen més risc de patir aquest Covid persistent?
I en general són persones entre 40 i 50 anys, la major part són dones, i que tenen una infecció aguda per SARS-CoV-2 lleu o moderada. La major part dels nostres pacients no han requerit ingrés hospitalari.
Uh-huh. I com és que ha sigut un percentatge aquest del 7,6% de pacients amb Covid persistent els que s'haurien recuperat al cap de 2 anys, només aquest percentatge? Això per què?
S'ha de dir, no?, que aquestes dades potser estan una mica esbiaixades, perquè nosaltres tenim la unitat de Covid persistent, que és una unitat hospitalària, on veiem els casos més greus de pacients amb Covid persistent. Ja la major part dels pacients que tenen un Covid persistent, és a dir, que persisteixen en símptomes després dels 3 mesos de la infecció aguda, encara a dia d'avui no estan diagnosticats. I, per tant, a les nostres consultes ens arriben aquells pacients amb una afectació molt més greu. Però, tot i així, és un percentatge de curació molt baixet, que el que hem d'estar als sistemes de salut han d'estar preparats, no?, per atendre tots aquests pacients que persisteixen amb simptomatologia al cap de 2 anys i per als nous casos, perquè malauradament les infeccions per SARS-CoV-2 continuen i continuem diagnosticant nous casos de pacients amb Covid persistent.
Clar, en l'estudi que vau fer s'observava que eren persones, com bé comentàvem abans, que havien passat la Covid feia més de 2 anys. Sí. Clar, això són dades preocupants, no? I són moltes, no? Són milers les persones que pateixen aquesta Covid persistent. En total, 13.000 persones a Catalunya. Quin remei o quina mesura poseu per tal de que això disminueixi, en certa manera?
A dia d'avui no tenim tractaments curatius de la Covid persistent. Tenim tractaments simptomàtics i tenim tractaments que milloren la qualitat de vida d'aquests pacients, basats bàsicament en la rehabilitació, tant sigui física, respiratòria, neurocognitiva, però no tenim tractaments que curin la malaltia. Hi ha una llum, perquè no, amb els darrers mesos hi ha molts assajos clínics que s'estan portant a terme a nivell internacional per intentar trobar algun tipus de tractament.
Mm-hmm. Quins diries que són els símptomes més freqüents de la Covid persistent?
Els símptomes més freqüents són la fatiga, la falta d'aire, les afectacions neurològiques, les afectacions neurocognitives, amb la boira mental, alteracions amb la capacitat de concentració o de planificació, però també tenen dolors musculars, símptomes digestius. Hi ha més de 200 símptomes relacionats amb la Covid persistent que afecten a tots els òrgans i sistemes. Per això també aquí rau, no?, la dificultat amb el diagnòstic. Però són persones que prèviament a la infecció per Covid estaven completament bé, la major part, estaven asimptomàtiques, tenien una vida laboral, familiar, plenament activa, i que quan, a partir de que s'infecten, la seva vida és aturat.
Clar, és important, no?, dir que, i recalcar que es tracta de persones que no tenien patologies prèvies.
La major part tenien patologies, com hi ha un percentatge que tenen alteracions immunològiques prèvies, antecedents d'al·lèrgies, però són persones que tenen una vida completament normal.
Exacte. Clar, i és que al final encara és una malaltia poc compresa, no podem dir, que causa molt impacte en la societat, i que les persones que la pateixen doncs tenen dificultats, no podem dir, per fer les seves activitats quotidianes i seguir amb la seva vida, com deies, d'abans, no prèvies al Covid. Clar, aquestes persones psicològicament també, com ho porten això?
I a més nosaltres fèiem les avaluacions emocionals a l'inici, no? Aquestes persones estaven bé, però quan portes 2 anys, 3 anys que continua sense poder recuperar la teva vida anterior, és de mal portada emocionalment, i moltes d'elles necessiten d'un suport psicològic.
Clar. També al principi recordo, no?, que costava de diagnosticar aquesta Covid persistent, i no hi havia, encara que ara no hi ha una solució, no hi havia cap tractament únic, no?, unificat per totes aquestes persones. Ara, finalment, amb això s'ha avançat, oi?
Sí, però encara ens queda molt camí per recórrer, perquè hi ha molts pacients que no estan diagnosticats. És molt important aquí el treball d'atenció primària, perquè aquests pacients consulten atenció primària. És important identificar-los i després que hi hagi uns protocols assistencials unificats, compartits, primària i hospital, de què fer en cada pacient segons els símptomes que tenen. És cert que aquí a Catalunya tenim una de les primeres guies, però aquesta guia s'ha de portar a terme, que és el que més costa, no? I per això el departament hi està treballant en fer la formació dels professionals perquè coneguin aquesta malaltia, l'identifiquin i facin un correcte seguiment d'aquests pacients.
Exacte. Amb aquest objectiu de recerca, no?, de millorar la prevenció i el tractament d'aquestes persones amb Covid persistent, amb aquest objectiu ja posat en marxa, diguem, com encareu el futur? Com el veieu? Creieu que aquest percentatge tan petit de pacients que s'hauria recuperat podrà augmentar?
És possible, però hem de veure, i hauríem de tenir estudis poblacionals, no? Estudis de realment a quants pacients està afectant, no? A Catalunya quants pacients tenim, amb quin grau d'afectació funcional, de discapacitat tenim, i per això encara és necessari fer molt treball conjunt a primària i també les unitats especialitzades.
Exacte. Doncs que vagi bé aquest treball, que a poc aconseguiu aquest objectiu que teniu tan enfocat. I gràcies també per explicar-nos-ho, per donar-li veu a aquesta malaltia, la Covid persistent, que encara, com dèiem, és desconeguda en gran part. Així que Lourdes Mateu, coordinadora de la unitat de Covid persistent de l'Hospital Germans Trias, gràcies per parlar amb nosaltres i aquí estem pel que faci falta. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per donar veu també. Moltes gràcies.
Gràcies. Avui volem explicar la història de la Montse Metxó. La Montse és esportista d'èlit als seus 90 anys i fa ni més ni menys que paracaidisme. Però no només això. Va començar classes de ballet als 7 anys i als 90 també ha guanyat el seu darrer campionat de natació. En parlem amb ella perquè ens expliqui aquesta magnífica història. Montse, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com ho fa vostè per poder fer tot això?
Bueno, mira, per poder-ho fer és fer-ho. O sigui, que t'esforces a poder anar cada dia, si puc, cada dia que puc, al Club Natació Barcelona i nedar amb aquella piscina salada que tenim a l'estiu i a l'hivern, perquè és el moviment, és fer servir totes les parts del cos, des de la respiració fins a la punta dels peus. O sigui, que és el moviment el que penso que m'ha ajudat a continuar podent fer totes aquestes activitats que he fet durant la meva vida. Faré els 90 el mes que ve, el mes d'octubre.
Mm-hmm. Clar, porta tota la vida fent esport, oi?
Sí, des de molt petita, doncs, bueno, primer vaig començar, la meva mare era pianista i va anar a l'acadèmia del mestre Magrinyà, que ha sigut el promotor del ballet aquí a Catalunya, a Espanya, quasi bé. I llavors es va portar la meva germana, que tenia 4 anys més que jo, i a mi a fer classe de ballet. I allò ja va ser el primer moviment, em penso, que ja vam fer al cos. El cos i a la mente, perquè el fer ballet, coneixes la música, coneixes tots els grans, que hem tingut, Bach, Beethoven, Chopin, Tchaikovsky, i compte que ara sento una música i dic, mira, això és Tchaikovsky, això és... Mm. O sigui, que et fa una il·lusió que la música també crec que és una de les parts importants que fem servir el cervell per estar actius, perquè també m'agrada la música moderna, eh? M'agraden els Beatles, m'agrada el Mercury, tot el que sigui música, el Liceu, he vist el millor del món, i ho puc recordar. He vist al Palau de la Música els grans del món d'orquestres, de cantants, de violinistes, de tot, o sigui, i el Liceu, pues, el millor del món amb ballets, amb òperes, i que quan sento una música recordo allò que vaig veure fa tants anys. Ah. O sigui, que és fer treballar una mica també una gimnàsia del cervell.
Exacte, exacte. La música per la gimnàsia del cervell i l'esport per la gimnàsia del cos.
Això, clar, això mateix.
Vostè va començar també a fer paracaidisme, no? Fa molts anys. Com va ser? Per què va començar? I encara continua, no?
Sí. Mira, jo al anar al Club Natació Barcelona, a nedar de petita, ja feia les curses, faig la meva especialitat de braça, bueno. I llavors va resultar que en l'any 51 necessitaven saltadors de palanca i trampolí perquè... l'any anterior, a l'any 50, es van guanyar els campionats d'Espanya de natació perquè s'incluïen els salts, també. I llavors ens van dir, necessitem alguna saltadora que ens representi. I van dir, la Montse, que està sempre per allà dalt, els trampolins tirant-me. Jo es veu que les altures ja m'agradaven. I em vaig entrenar. L'any 51 vam anar a Madrid, piscina de la Casa de Campo, fer els campionats d'Espanya de natació i salt, i vaig guanyar els campionats. I llavors, mira, van guanyar les catalanes perquè ens faltava això, aquest impuls. I des de llavors, bueno, llavors precisament vam fer moltes fotos i tal, que les conservo, tinc la sort, i que els hi vaig... I un cop, després, al cap d'uns anys, em van fer un reportatge, com ara vosaltres m'ho demaneu, pues un reportatge, però en viu, l'informe Robinson, que feia de persones de grans que feien coses així una mica especials. I, bueno, era per lo dels salts de paracaidisme, no? Uh-huh. I llavors, quan van venir per el reportatge a casa, diu, oi, estas fotos en blanco i negro, ¿de esto que está saltando hi ha algun trampolín o alguna palanca? Es dic, sí. Mira, en el año 51 fui campeona de España de saltos de palanca en Madrid, piscina de la Casa de Campo, bueno. Ah, a ver, escuche, espere. Dica, por cierto, que además de las fotos salí en el nodo, porque cuando se habían acabado los campeonatos fuimos a ver los resultados que daban en estos cines que hacían dibujos animados, reportajes de animales, plantas que iban los niños, y entonces y salía el nodo de la semana. Digo, y por cierto, pues que salí en el nodo. ¿Cómo? A ver, ¿cuándo era? ¿Cuándo? I em van trobar en el nodo. I per això hi ha algun dels meus reportatges en què surt els salts que vaig fer aquell any 51 en el nodo. Me'ls han trobat.
Déu-n'hi-do.
Mira, vosaltres esteu tan moderns que ho trobeu tot. Sí. I em va fer una il·lusió de que m'hagin posat d'aquell temps compte, pues. I això és el que em penso que és el que em fa conservar la mente, com dic jo, entre la música, l'esport, i això que puguis recordar tantes coses, perquè jo he vist coses que ara trobo que no hi ha ningú que perquè és clar, de la meva edat, que hagin vist aquestes coses, perquè ja han desaparegut i a la millor no les havien vistes. Sí, mira, sí, anem recordant tot.
I tant, clar, porta moltíssims anys, com dèiem, fent els salts. Quants salts ha arribat a fer?
Mira, tinc 936 salts.
936?
Sí, i llavors, i l'últim és el que surt en el Netflix amb històries d'una generació del Papa Francisco, perquè em van venir que em volien fer un reportatge sobre persones grans i em van fer aquest reportatge i surt l'últim salt que he fet. Sí, que per cert, esclar, diu, ara ja no, i ara ja no salta, dic, no, a partir d'aquest salt ja no n'he fet més, perquè vaig tenir que cuidar una germana que amb demència, que me la van ingressar a la residència Vallvidrera, i anava cada dia a veure-la, i esclar, ja vaig deixar de saltar, perquè dic, si em faig mal amb un peu, qui la cuidarà? Uh-huh. I bueno, i així va ser.
I no ha tornat a saltar?
No, perquè després, quan resulta que se'n va morir, i llavors ara ja no se m'ocorriria tornar a saltar. I a més, parlant amb els d'Empúria Brava, que, bueno, i la perquè necessites la llicència federativa. Clar. De la Federació Espanyola i Catalana de salts, de tot el que sigui aviació, avions, ultralleugers, tot el que sigui de l'aire, la Federació de l'Aire, i et tenen que donar la llicència. A mi me la van donar, que tenia 85 anys, però diu, ara ja no donen, a partir dels 80 ja no donen la llicència. A part de que no hi ha ningú de 80 que vulgui
saltar.
No, però, per exemple, fan un tàndem. I també hi ha gent gran que els hi fa il·lusió a fer un tàndem, perquè els tiren amb el monitor, no? que els porta... Que els porta ell, que el que fa el salt és ell, és l'instructor, no? Però tu vas lligat allà i llavors, mira, tens la il·lusió d'haver fet aquest salt i t'ho graven. I llavors ja em van dir, a partir dels 80 no el donem ni per fer una persona que vulgui fer un tàndem. Mm-hmm. I, o sigui que... I bueno, I a vegades em diuen, ai, 936, que, i com els comptes? Diu, bueno, pensa que per fer un salt tu no pots anar i pum, faig clar, un salt allà on vull.
Hi ha una preparació tens, prèvia.
Tens que, sí, la llicència de federativa, el puesto, jo tinc el llibre de salts de cada salt i fet, perquè llavors el, en el lloc que has anat et firmen, et posen un segell del salt que has fet, i jo ja poso les dates, perquè he saltat per tot el món.
Clar, no només aquí a Catalunya, això li anava a preguntar, sí, sí.
No, mira, jo com que després vaig començar, quan ja vaig fer salts, llavors després ja em feia la il·lusió de fer piruetes a l'aire, com havia fet quan saltava de la palanca. Pensava, mira, m'agradaria fer això des d'un avió saltant i fer-ho allà dalt a l'aire. Pues era un somni també de la meva vida, pues ho vaig realitzar. Va resultar pues, que en Fúria Braves van venir a fer uns campionats del món de freestyle, que van venir de tot el món, americans, russos, i noies, nois i noies. I el director d'allà em van apuntar a fer els campionats. Diu, mira, diu, va, que tu t'apuntarem i seràs per Catalunya, bueno, per Espanya. I llavors resulta que sí, em van apuntar i jo, pues, et donen uns salts que tens que fer, o sigui, unes piruetes especials, et donen cinc exercicis, i llavors pues, tu els has de fer i et puntuen. I després n'hi ha algun salt lliure, que fas el que vols. I bueno, encara vaig guanyar dues alemanes i, bueno, ja em van conèixer al món.
Clar, i tant.
Sí, perquè el director era el Roland Hilfinger, que és el que va muntar el primer centre de paracaidisme aquí en Fúria Brava, que va anar per tota Espanya buscant un puesto perquè vinguessin els d'Europa, perquè aquí fa bon temps. Aquí per Nadal es fa un bugui també, o sigui que necessitaven un puesto aquí a Espanya, que vinguessin de França, d'Alemanya, de Rússia, de tota Europa, perquè aquí es podia saltar. En canvi, per exemple, a Anglaterra pues, estava plovent, o a Alemanya pues, mal temps.
Feia mal temps, exacte. Sí. Clar, abans vostè mateixa comentava, no? Ja no trobem a gent de, ni de 80 anys que vulguin saltar. Vostè ha trobat alguna amiga, algun amic a la professió que faci el mateix que fa vostè, o és l'única que fa tot això?
Sí, no, de la meva edat no ha vingut ningú a fer. Perquè qui ha tingut el somni de saltar amb paracaigudes? No tinc amigues ni conegudes que hagin... Sí que han anat moltes a saltar després i han fet moltes coses, i ara n'hi ha moltes de paracaigudistes, però de la meva edat no hi havia ningú que hagués tingut aquest somni.
Exacte. I clar, la seva família, qui li deia? Compartia la mateixa passió amb algú de la família?
Sí, bueno, jo amb el meu fill, bueno, tenia dos fills, l'Eduard i l'Ignasi. L'Eduard era un gran esportista, ja de petit vam començar esquiant, i ja, bueno, ja se'l van emportar a la Federació d'Esquí, era company del Petit Ochoa, estaven a l'equip nacional, bueno, i després donava cursos a Baqueira, i bueno, està molt apreciat, és Eduard Ripoll, que per cert, amb aquesta i l'altra filla, el que tinc, gràcies a Déu, que està a Holanda, amb els fills petits, aquest és un biòleg que ha estat al Delta de l'Ebre portant tot lo de la SEO Bird Life, dels ocells migratoris, això també veus? També volar. Doncs ell ha estat fins ara fa uns anys pel casar-se amb una amb una holandesa biòloga, se n'han anat a Holanda perquè allà l'han demanat amb ella que tornés, perquè va venir aquí en aquest centre dels ocells, venen de tot el món a veure tot el que és la part d'això dels migratoris i això, i llavors es van conèixer aquí i es van casar, i llavors ella la van tornar a demanar perquè era una gran biòloga allà a Holanda, i mira, i llavors el meu fill va dir a veure, jo aquí estic treballant de matí, tarda i nit, perquè a la nit em tinc que posar a coordinar tots els que venen de tot el món a veure aquests ocells migratoris, aquest centre de la SEO Bird Life. I llavors pues, diu, i ella cobra tres vegades més que jo, i bueno, al final la demanaven i se'n van anar cap a Holanda.
Exacte.
I estan allà.
Clar, i amb el seu fill Eduard, Montse compartia, com vostè diu, la passió per l'esport, però malauradament ell va tenir un accident, oi?
Sí, ell va morir fent pesca submarina, perquè ell era molt extrem amb tot, amb els salts, amb l'esquí, era un gran esportista, feia windsurf, també dels primers que van fer windsurf aquí a Espanya, o sigui, tots els esports li anaven molt bé. I llavors va, sí, fent pesca submarina allà a Roses, pues, va tenir, no és un accident, la pesca, com que es fa a pulma lliure, pues ell s'estava molt de temps a baix amb el peix, allò, per treure-lo, per el que sigui, i, bueno, al pujar es veu que es va desmaiar, o sigui, falta de riego sanguíneo, un moment et desmaies, i si tu estàs aquí, a casa, pues caus a terra i al moment pues, ja, mm-hmm. ja et recuperes. Però si estàs
sota
l'aigua i t'has desmaiat, llavors pues deixes de pujar i els pesos que porten per poder baixar al fons i estar equilibrat, pues llavors els pesos se't porten a baix.
Clar.
Precisament pescava amb un amic seu francès que cada any venien, i després de pescar se n'anaven a la casa, que aquest era un metge d'infància, i venien la senyora i els nens, i llavors feien els peixos i tal, i bueno, el noi aquest, doncs, quan va veure que no el trobava, va passar unes barques d'allà Roses, i va dir, demaneu-me ajuda perquè el meu company no surt, i bueno, el van trobar a baix com si estigués dormint.
Mm-hmm.
I mira, però se'l van emportar a enterrar-lo a Vall d'Aran, perquè allà el van reclamar que l'Eduard té que venir aquí, que ell s'ha fet aranès, i aquí està, en el puesto més alt, el cementiri més alt que hi ha a la Vall d'Aran, a l'Aut d'Aran, a Treidors, més amunt, o sigui, que en allà és on tocaven les campanes quan havien de fer la reunió de la part de l'Alt Aran, saps?
Uh-huh.
I allà, pues mira, allà està.
I tot i això, ha agafat vostè el relleu de la seva part esportista també, tant nedant com també saltant en paracaigudes, com comentava. I clar, també imagino que ho fas una mica per ell, no? Per donar-li aquest homenatge, que la sí. seva mare està fent això pels dos, oi?
Sí, jo sempre que estic allà dalt, pues me'n recordo, dic, Eduard, que estic per aquí, i perquè havíem saltat junts, i he tapat les mans, i després, quan esquio, i quan el primer que faig és pujar fins a dalt de tot, del puesto més alt que hi hagi. i allà m'estic una mica recordant-li l'esquí, el windsurf, que també, clar, ara ja no puc fer windsurf perquè es necessita força per pujar la vela i per anar amb un bon vent i... Però, bueno, tinc records de les fotos i pel·lícules i de tot.
Exacte. Al final, els records és el que queda, oi? Al final pots recordar amb fotografies, amb la memòria, sí. No? També tot el que ha viscut, de la mateixa manera que tots aquests salts que ha anat fent, aquests 900 i pico salts que tens guardats a la ment. Què li diries a les persones que, per exemple, sent joves, no han fet mai esport?
Ui, que si no han fet mai esport, l'esport el necessiten, perquè almenys nedar, almenys perquè això amb la natació, per exemple, no et dic nedar, fer mils de metres, no, moure's a dintre l'aigua, com jo havia fet ballet aquàtic també, que vam fer amb el club, i bueno, vam fer viatges i de tot per a Marsella i bueno, per tota Espanya havien fet, o sigui, el moviment a dintre l'aigua, encara que sigui caminar per dintre l'aigua. Hi ha que diuen, bueno, fer l'aquagym, les senyores, moltes s'apunten, sí, està molt bé, el que passa que jo no faig l'aquagym perquè ho fan a la piscina dintre. Jo dintre de les piscines no m'hi poso mai, perquè el cloro i aquell ambient... Jo, a la piscina aquella que tenim al Club de Classió Barcelona, de l'aigua salada, és estiu i hivern. A l'hivern, encara que estigui gelada, quan surts, és, bueno, et trobes nova. O sigui que... I allà, doncs bé, encara que sigui un parell de piscines, són 33 metres, que és bastant llarga, i perquè anar, per fer 100 metres has de fer 3 piscines, però bueno, això és el que... I recordar els paisatges que he vist des de dalt, per exemple, quan vaig anar a Arizona, que em van enviar a fer els campionats aquests del món del freestyle, em van enviar cap a Arizona, i allà al centre d'Arizona, que veus aquelles muntanyes de lluny, de les pel·lícules de l'oest.
Exacte.
I, bueno, és una meravella.
Impressiona, també. Sí.
A Turquia, sobre les ruïnes d'Efeso, allà a Kusadasi, també és tan maco veure les ruïnes des de dalt, perquè una vegada és oberta, llavors vas buscant el puesto per aterrar, doncs vas veient tot el paisatge. I a Barcelona, que també cada any per la Mercè havíem fet, ara ja no, però la Festa del Cel, que es celebrava aquí al Port Olímpic, pujaven, bueno, venien avions de l'exèrcit, feien helicòpteros, feien tot una exhibició, globus, de tot, i llavors sempre veníem des de Sabadell, que també he saltat allà al centre de Sabadell, doncs veníem un grup amb un aviocar i cada un feia els seus salts. Que, per cert, un any dels últims que vaig saltar es van tirar una mica lluny i dic, oi, i ara no arribaré allà, perquè fa el vent, com que feia el windsurf, seria el vent de Garbí o el vent... o sigui, si hagués sigut Garbí, dic, va, em deixo portar fins allà al Port Olímpic, però era llevant, i llavors dic, ui, si no arribaré, i dic, mira, doncs salto, baixo aquí al mateix club de natació, allà a la sorra, que quan vaig arribar, els nois que baixen les planxes,
van al·lucinar,
els patins, i això, d'on sabe usted? I mira,
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Un record també molt gran, perquè veure Barcelona des de dalt, pues també, mira, mi casa, teléfono, mi casa.
Comete, exacte. Que li anava a comentar, Montse, clar, abans eren altres temps, ara la cosa també ha anat canviant, però S'ha pogut guanyar la vida amb l'esport o ha tingut una professió a part?
Bueno, jo, mira, fa molts anys que venc uns productes i, bueno, jo el que he fet ha sigut, el meu treball ha sigut ensenyar a nedar, o sigui...
D'acord, ha sigut professora.
He donat classes de natació, bueno, he ensenyat moltíssim i tots els anys. I llavors, després, també vaig agafar una venda d'uns productes de Stanholm i que resulta que sóc l'única que queda de quan van començar, que fa 55 anys. I mira, segueixo venent-ho per veure les amigues, les poques que queden de quan vaig començar.
Claro.
I, bueno, i mira, això també ha sigut un petit ingrés.
Ha pogut combinar una cosa amb l'altra.
També he guanyat viatges, perquè també ens feien promocions, ara ja està, ja pràcticament està acabat, no? Però, però, bueno, mira, encara porto coses a les amigues i així ens veiem, i, bueno.
Clar. Al final...
I ara jo tinc una, com que tot això eren coses esporàdiques, sobretot les classes de natació, no t'asseguraven en els clubs. Feies cursets i, bueno, llavors no es feien seguros. Sí. I llavors resulta que jo he anat fent, em donava d'alta perquè uns cursos o el que sigui, però després ja quan s'acabava estava de baixa, però tinc una pensió no contributiva que avui en dia encara només cobro 400 i pico d'euros augmentats perquè vaig començar amb 168 i ara una petita ajuda que et dona la Generalitat, o sigui que no arribo ni a 500 euros al mes.
Ja.
I bueno, tinc els viatges dels transports gratis i...
Té els viatges, té els records de tota aquesta història d'esports que ha fet, que això no s'ho emporta gairebé ningú, i menys amb aquesta edat, tots aquests records de la natació, el salt, la música, no? Tot plegat.
Exacte. Això és el que penso que em fa mantindre.
Exacte.
Perquè s'ha de tenir una actitud, perquè has de superar moltes coses. El Covid no l'he tingut, es veu que no he pogut amb mi, però en canvi vaig tenir una pneumonia fa anys, o sigui, i porto una pròtesi de cadera.
Déu-n'hi-do.
Fa 20 anys, però no me la van posar perquè me la trenqués, sinó que jo havia tingut un accident aquí a la sortida a la Meridiana, de quan feien aquesta primera que ara ho estan tornant a fer, sortida, i anava amb una companya que anàvem a portar unes coses d'ella, que s'havia comprat uns 600 de segona mà i era novata, i jo l'acompanyava. Llavors va arribar un moment que a l'arribar Felip II ella diu: "Ai, mira, passo." Va sortir l'Àmbar, i jo així no, perquè jo tinc molts reflexes, i sort d'aquests reflexes que vaig mirar de girar-li el volant, que llavors no portàvem ni cinturons de seguretat ni res, i sort que a l'intentar girar-li el volant, un que venia de l'altre cantó, de Felip II, que un doig, aquell va pensar el mateix: "Mira, doncs passo." I ens va enganxar i ens va arrastrar 10 metres contra una paret de Felip II i de la Meridiana. I el meu asiento no va quedar res, va quedar trinxat.
Doncs encara va tenir sort.
Sí, i la meva pelvis, trencada per 5 puestos, resulta que, bueno, vaig quedar sense sentits, bueno, vaig estar 2 mesos a l'hospital estirant una cama per posar la pelvis a puesto. I bueno, tota la vida vaig recuperar nedant I em van dir, diu, sí, diu, tens una cara quan et van posar l'aigua perquè 2 mesos sense...
Després, exacte.
Ni apujar un peu, amb un peu en l'aigua, amb les crosses. I diu, vaig dir, dic, sí, perquè vaig pensar, caminar no sé si caminaré, però nedar sí.
hem d'anar acabant, Montse, em quedaria escoltant moltíssimes més històries, però hem d'anar acabant. És això, al final és qüestió d'actitud, tot i els inconvenients i les pedres que li han anat posant la vida pel camí, que tampoc no són pocs, però l'important és això, no? La il·lusió, el somriure amb el que ho explica i que ha continuat molt més enllà fins als 90 anys que té, doncs no deixant en cap moment ni de saltar, ni de nedar, ni absolutament res, sent un exemple també, no només per la gent gran, sinó també pels joves. Així sí. Que moltíssimes gràcies, Montse, per explicar-nos-ho.
I sí. No pareu, com diu Teresa de Calcuta. I quan no puguis saltar, corre. I quan no puguis córrer, camina. I quan no puguis caminar, agafa un bastó, però no paris mai.
Al final és una història de vida que explica i doncs que ajuda moltíssima gent també el teu relat. Montse, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Igualment.
Des del cel i des del mar.
Igualment. Cap a les dues bandes també de tornada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Arriba a Barcelona la primera jornada del Panettone a Espanya per professionals de la pastisseria i amb la participació, atenció, de grans noms de l'escena nacional i internacional. Es tracta, com dèiem, de la segona edició d'aquesta jornada que arriba per primer cop a Espanya i que tractarà diferents temàtiques per ampliar els coneixements sobre el panettone. Sobre el tema en volem parlar amb la Sabrina de la Giovanna, que és part de l'organització i d'aquest projecte. Sabrina, molt bon dia, buenos días.
Hola, Mar, ¿qué tal?
¿Cómo es esta primera jornada del panettone en España? ¿Cómo será?
A ver, es la primera vez que se celebra en Barcelona un encuentro único para los profesionales de la pastelería y en especial para los admiradores del panettone. Se trata de un día dedicado a este clásico navideño en el reconocido pastelero de Italia y España como Eugenio Massari, Paco Torreblanca, José Romero y Ramón Morazón, que compartirán sus técnicas y secretos relacionados con el uso de la harina y la elaboración del panettone. Y además Giacomo Pini, que es un profesor de Casalimenti, una escuela de cocina y pastelería, destacará aspectos vinculados a la gestión como la optimización de costes, la organización de la oferta y del personal y la técnica de marketing. Uh-huh. Y este evento se celebrará en el Hotel Sofitel Barcelona Skipper, en la avenida del Litoral 10, entre las 10 y las 5 de la tarde.
Perfecto. Claro, es en este evento que comentas, se verá la elaboración del panettone tradicional, digamos, sí. el de toda la vida, sí. Pero también habrá otros más especiales, ¿verdad?
Sí, toda la producción del panettone tradicional y del chocolate, que en el ingrediente principal de toda la preparación será la harina panettone delle dolcissime, la linea de Molino dalla Giovanna, con 7 referencias para satisfacer todas las necesidades del pastelero contemporáneo. Este es un día con el actor principal, que es Eugenio Massari, pero uh-huh. también tenemos Paco Torreblanca, el experto de chocolate Ramón Morató, y el cocinero y profesor de la Escuela de Pastelería del Gremio de Barcelona, José Romero.
Y aquí
compartirán sí. las técnicas y secretos y el uso de la harina para este clásico navideño.
Uh-huh. Y aquí veis que el panettone tiene mucho éxito en Barcelona, por ejemplo. La gente compra sí. mucho panettone en Navidad, que es la época más especial, ¿no? para comer sí. Este especial pastel, ¿no? Digamos, ¿creéis que tiene mucho sí. éxito aquí?
Sí, a ver, en Italia normalmente se come el panettone por Navidad, pero en España o en otro sitio del mundo se come el panettone más o menos todo el año. Por ejemplo, hay pasteleros que abinan el panettone con el helado.
Exacto. Y aparte de esto, claro, ¿cómo ha sido empezar y decidir para hacer la jornada esta aquí del panetón en España, que llega a Barcelona? ¿Cómo planeasteis todo esto y por qué queríais trasladarla hasta aquí?
Porque es un proyecto que hemos empezado el año pasado con el maestro Gino Massari, para que la gente, los pasteleros, puedan empezar a hacer panettone en primer tiempo en Italia y luego en otro sitio del mundo. Empezamos este año con España, pero el año próximo seremos en Estados Unidos y en Francia y hacer escuela de panettone. Así que los pasteleros pueden empezar a hacer panettone todo el año.
Claro, vais a recorrer todo el mundo con el panettone. Se brindarán también, entre otras cosas, herramientas, ¿no?, para que la gente pueda aprender a elaborar el panettone, para continuar con la formación, por ejemplo, del panettone. Esto es así, ¿verdad?
Sí, porque también tenemos importadores en España y con eso empezamos a hacer escuelas de panettone. Y también lo hace ya la José Romero con su escuela, ya hace de panettones.
Claro, es una oportunidad única, digamos, ¿no? Es la de esta jornada para conocer mejor este pastel, este producto, y sobre también el manejo, ¿no?, de los ingredientes que debe tener. ¿Vosotros qué diríais que debe tener un panettone para que sea perfecto?
La materia prima son los ingredientes principales: la harina, la mantequilla, que tiene que ser muy buena, de buena calidad. Y también las frutas que vas a poner son los ingredientes principales, y el chocolate se hace, lo panettone al chocolate, y es un día veramente único para ver los secretos del panettone de Gino Massari, pero también para encontrar Paco Torreblanca, que es muy famoso en España, Ramón Morató por el chocolate y José Romero.
Perfecto. Pues Sabrina Dalla Giovanna, aparte de la organización y del proyecto de esta primera jornada del panettone en España, que llega a Barcelona muy, muy pronto, recuérdanos la fecha en que va a llegar esta jornada aquí en Barcelona para que todo el mundo vaya.
Sí, es el lunes 25 de septiembre en el Hotel Sofitel Barcelona Skipper, Avenida del Litoral 10.
Pues todo el mundo... Sí. ¿El qué, perdona?
Empezamos a las 9:30 hasta las 5 de la tarde.
Perfecto, pues todo el día para poder disfrutar de este panettone, de estos panettones, y aprender a hacer este pastel tan especial y que también tanto nos gusta aquí en Barcelona, sobre todo en Navidad, que mucha gente pues lo compramos. Gracias, Sabrina.
Muchas gracias, Mar.
Gracias. Aquí una estona tractem una curiositat dels infants que ens ha portat a reflexionar, perquè, de fet, això és el que fan, raonar, pensar, abans de parlar. Ho expliquem a continuació.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
Una història.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito. Expósito.
Es imposible quedarte con una sola imagen porque aquí ves miles de escenas que nunca vamos a olvidar. Recorriendo Marrakech me he encontrado con un párroco de Ponferrada que me ha enseñado cómo colaboran los voluntarios, los propios marroquíes en estas horas posteriores al terremoto. Intentan ordenar el caos, por ejemplo...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Mañana es el Día Mundial del Farmacéutico, que este año reconoce la labor que desarrollan para fortalecer nuestro sistema sanitario. Desde la industria y distribución, la salud pública, la farmacia comunitaria y hospitalaria o en los análisis clínicos. Gracias a todos ellos. Consejo General de Farmacéuticos.
En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct sin subidas durante 3 años. Infórmate en tu oficina o en CaixaBank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Se aplica a los seguros MyBox.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Es nens petits tots sabem que són esponges, que tenen moltíssima capacitat per l'aprenentatge i s'ha descobert que aprenen abans a raonar que a parlar. Ho expliquem aquí, al matí del cap de setmana. I parlem ara de que els infants aprenen abans a raonar lògicament que a parlar, segons un estudi de la Universitat Pompeu Fabra. La recerca conclou que un pensament lògic natural que es manifesta des d'edats molt primerenques i que no depèn dels coneixements lingüístics també facilita el procés d'aprenentatge i els investigadors han demostrat que aquest raonament existeix almenys des dels 19 mesos, no depèn dels coneixements lingüístics, com dèiem, i també es desenvolupa principalment a través de l'estratègia de l'exclusió per eliminació. En parlem avui al programa amb una de les investigadores que ha participat en aquest estudi, amb l'Anna Martín. Anna, molt bon dia, buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
¿Cómo habéis hecho este estudio?
Bueno, lo hemos hecho fundamentalmente en la Universidad Pompeu Fabra, como decías, y la verdad lo hemos hecho gracias a la colaboración de las familias que han venido a participar de este estudio, que es... un estudio en donde observamos cuáles son los mecanismos de aprendizaje en distintos contextos. Y para esto lo que utilizamos es un eye tracker, que es muy parecido a una pantalla de un ordenador, pero la parte de abajo tiene unas cámaras, y estas cámaras nos permiten saber en qué partes de la pantalla los bebés se fijan, porque... estudiamos el aprendizaje de estos bebés que tienen 18 meses. Es verdad que algunos emiten algunas palabras, pero el lenguaje todavía no está desarrollado. Entonces lo que miramos, cuáles son sus reacciones naturales ante las imágenes que les mostramos.
Claro, habéis hecho dos experimentos diferentes, ¿no? ¿Cómo han sido y qué resultados habéis visto de cada uno de ellos?
Bueno, en el primer experimento presentamos pares de objetos. En algunas ocasiones estos objetos son conocidos por los bebés y esto lo sabemos porque les preguntamos a los padres. Hay una base de datos que está validada y que contiene la información de cuáles son las palabras de que más o menos los bebés conocen a esta edad. Entonces preguntamos a los padres y en función de esto determinamos si los objetos que les vamos a presentar los conocen o no. Entonces elegimos los que ya conocen. Y además tenemos objetos que son inventados. Entonces en estos pares de objetos a veces vamos a nombrar el objeto que conocen y a veces vamos a nombrar el otro objeto. Entonces cuando nosotros presentamos una palabra nueva que va asociada al objeto nuevo, hay dos estrategias para hacer esta asignación. Lo haces nuevo con nuevo, es decir, escucho una palabra nueva y tengo dos objetos, hay uno que conozco y hay otro que no, entonces hago esta asignación directamente, nuevo con nuevo, pero esto no sería una estrategia lógica. Uh-huh. Y tienes otra alternativa. Tienes estos dos objetos, entonces estoy escuchando una palabra que no conozco, no sé a cuál de los objetos corresponde, pero sé que el otro objeto es un objeto conocido por mí. Entonces es el otro objeto el que tiene que estar asociado a esta nueva palabra. Y esto es lo que miramos con el eye tracker. Cómo es la inspección y cómo alternan la mirada entre uno y otro objeto para eliminar el que no es.
Claro, claro, todo es a través de la mirada, ¿no? Lo que se llama como una estrategia de doble revisión, ¿no?
Exacto, exacto, porque esta alternancia entre objetos solo ocurre si cuando nombran la nueva palabra están fijándose en este nuevo objeto. Si, por ejemplo, estamos presentando el firole junto con un pie, si ellos están mirando al pie y suena la palabra firole, van a cambiar directamente la mirada a este nuevo objeto. Pero si estaban mirando a este nuevo objeto, lo que hacen es, se centran unos segundos ahí, cambian al pie y vuelven nuevamente a este objeto nuevo. Y esto sabemos que es una estrategia de exclusión, porque este mismo comportamiento visual se ha reportado en niños y en adultos.
Sí, sí, al final es curioso, ¿no? Ver cómo antes ni siquiera de hablar acaban razonando, ¿no? Y pensando desde los 19 meses, como comenta este estudio.
Sí.
Claro, una vez ya empiezan a hablar, ¿hay alguna relación, por ejemplo, con que los niños sean bilingües, sean monolingües, o no hay diferencias entre unos y otros?
Bueno, la verdad es que esta pregunta es súper importante. Nosotros no hemos encontrado diferencia, lo cual significa que estas estrategias de razonamiento preceden al lenguaje y no están influenciadas por la exposición lingüística que tienen los bebés. También es cierto que ahora mismo estamos en un contexto que es plurilingüe. Ya lo monolingüe es casi lo más anecdótico.
Sí.
Pero siempre pensamos que la exposición lingüística es facilitadora y es muy positiva siempre que se haga de manera natural.
Uh-huh.
Que sea a través del juego, que sea a través de la interacción con la familia y de este modo. Y sí que se sabe que el bilingüismo es un factor protector de deterioro cognitivo.
Pues Ana Martín, una de las investigadoras principales de este estudio de la Universidad Pompeu Fabra, gracias por hablar con nosotros, contarnos este estudio tan interesante que habéis hecho y a ver qué más descubrís de ahora en adelante, ya que esto es prácticamente una novedad para todos. Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias. I atenció que expliquem ara perquè el Mario Membrives és músic de cobla i toca el fiscorn, un instrument semblant a una trompeta i que van robar-li en un tren de l'R4 en direcció a Sant Vicenç de Calders. És per això que per tal de trobar-lo han fet una crida a les xarxes socials on ell mateix explica que li porta molts records i que aquest instrument té un valor sentimental molt elevat per ell. El tenim amb nosaltres perquè ens ho expliqui en primera persona si ja l'ha trobat o en quina situació està en aquests moments. Mario, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, amb aquest instrument perdut, diguem, dius que t'han pres una part de tu, oi?
Sí, mare, això mateix.
Com va ser i què va passar en el moment d'aquest robatori?
Bueno, va ser una maniobra de distracció molt ben efectuada per part d'un grup d'individus que es dediquen a això professionalment. Es tracta del dia a dia a les rodalies i als metros, està ple de carteristes i de gent que s'apropia dels ítems que la gent doncs deixa desvigilats o tenen una petita distracció i aprofiten. En aquest cas a mi em van treure l'instrument que el tenia posat en el meu sobre el meu cap, al revés, posar equipatge superior, i amb una petita pregunta que em van fer a l'arribar a l'estació de la Sagrera Meridiana, doncs, bàsicament, aquell girar el cap i tornar a mirar ja me l'havien pres.
Què et van preguntar, concretament?
Bé, doncs em van preguntar si la parada on havien parat era a Plaça Catalunya. Jo, en aquella línia, que no em conec massa bé de memòria del recorregut, també m'havia de baixar a Plaça Catalunya i per tal de comprovar-ho vaig treure un moment el cap a l'andana, un parell de segons, per adonar-me que jo no era passat a Catalunya i després, quan em vaig girar, ja no estava l'instrument.
Déu-n'hi-do. I, clar, tot això va ser en dècimes de segon, no? Podem dir, va ser molt ràpid. Va sospitar en algun moment al veure aquests individus que podien fer una cosa així o era tot molt normal?
Bé, la cosa és que jo no m'agrada ser pretensiós ni m'agrada suposar coses, però un cop t'ha passat te n'adones que sí que és sospitosa l'actitud d'aquesta gent que va pels vagons, que ja fa segons quines pintes, i bueno, la pregunta més ridícula que et poden fer al tren és si tal parada és tal parada, perquè tu te baixes i ho veus tu mateix.
Ho veus, exacte. Estàs.
Però jo estava distret amb les meves coses, o sigui, controlo les pertinences, però distret amb el mòbil, el que sigui, i llavors allò em va treure de context. A més, jo m'havia de baixar també a Plaça Catalunya.
Clar.
I aquella estació on havíem parat, concretament en aquell tram fosc, no ho podia saber 100%. Llavors, pel meu propi interès de dir, si això es passa a Catalunya, em baixo.
Clar, ho vas mirar.
Van tenir molta sort, també, perquè jo justament, en aquell moment, realment em van fer dubtar perquè jo també havia de baixar-me a Plaça Catalunya. Però no pot ser això, encara no hi hem arribat. Llavors, no, això és Sagrera. I em giro i me cago en... Bueno.
Clar, imagino que el disgust va ser important, no? Perquè dius que, com abans comentava, que t'han pres una part de tu. Això per què? Per què era tan important, aquest instrument?
Bueno, es tracta d'un instrument amb el que he fet... Bueno, jo quan vaig començar a patir vaig començar també amb aquest instrument, amb el fiscorn. I és un instrument que he tocat tota la vida no aquest en particular, aquest és el primer fiscorn professional que em vaig comprar per compte propi, i és amb el que he fet molts anys de feina, i he tocat moltíssimes hores, i és una part de mi en relació a que és com la meva eina, no només de feina, sinó d'expressió, saps? És un, per qualsevol músic que li treguin el seu instrument, sí. Més enllà del valor objectiu monetari que tingui l'instrument, bueno, és una putada, és una gran putada.
Doncs sí, exactament. Clar, ara parlaves del valor monetari, per què uns i altres d'aquest estil, no?, que anaven en el tren, estaven tan interessats en aquest instrument? Què té d'especial que no tingui, per exemple, un altre?
No, aquests que estaven al tren no tenien cap tipus d'interès en el meu instrument en particular, perquè ells no ho sabien en primer lloc, molt probablement que allà dins hi havia un instrument de tant valor. Això passa perquè la funda on el porto, tot i ser una funda d'instrument, a simple vista de lluny no acaba de semblar. Llavors, ells, en realitat, van robar una cosa que, tot i molt més valor del que es pensaven que tindria, o sigui, moltíssim més valor de la cosa que van robar, però el problema és que per treure-se-la de sobre, per poder vendre-la, ho tindran realment molt complicat, perquè tot el mercat de fiscons està pràcticament a Catalunya, i a Catalunya ja tothom s'ha enterat que hi ha un fiscon que ha sigut robat a les Rodalies.
Mm-hmm. Clar, és verdaderament únic, no?, aquest fiscorn. I està valorat amb quants diners?
Bueno, aquest en concretament ara mateix serien més de 4.000 euros, comprar un igual.
Déu-n'hi-do. Mm-hmm. I clar, és poc comú, hi ha molts pocs, i com dius, seria fàcil, no?, identificar-los si intentéssim vendre'l aquí a Catalunya.
Sí, seria molt fàcil, perquè no només és un instrument poc habitual, sinó que, a més, en concretament el meu, també té diferents trets que el fan ser diferent de la resta, perquè, bueno, perquè l'he enviat a reparar, perquè li he posat accessoris que encara són més raros.
Clar, està personalitzat, no?
Sí.
El teu estil. Exacte. En aquell moment, en el tren, què vas poder fer? Et va ajudar algú? Et vas dirigir cap a algun lloc?
Sí, va passar tot molt de pressa. Però l'únic que vaig poder fer, a part d'entrar en còlera, perquè vaig entrar en una situació de nervis i d'estrès important al veure el que m'acaba de passar, vaig poder fer, durant aquella petita estona, durant aquella breu estona que s'obren i es tanquen les portes a l'arribar a una estació, uh-huh, vaig fer una petitollada dins del tren, no vaig veure res, i després, al revisar l'andana, vaig veure l'individu que m'havia distret que caminava per l'andana, bueno, fent-se una mica el desentès. Llavors jo, aquella persona, quan la vaig localitzar, vaig anar a parella a perseguir-la i a escridassar-lo, perquè jo sabia que ell treballava juntament amb els que per darrere m'haurien pres l'instrument, d'acord? Llavors aquella persona jo la vaig retendre amb mi i la vaig forçar, no físicament, bàsicament vaig començar a escridassar-la i dir que m'acompanyés, que jo l'anava a denunciar en aquella mateixa estació a la policia. Bueno, anava a trucar a seguretat i a la policia, i és el que vaig fer. Vaig començar a dir-li que vingués amb mi, que pugés amb mi a l'estació, al centre de control, que trucaríem a la policia i el denunciaria. I és el que vaig fer.
Mm-hmm. O sigui, el vas poder retenir en aquell moment.
Sí, no va mostrar cap tipus de força ni res. Mm-hmm. Només, bueno, va fer veure que no parlava l'idioma, que no sé què, que havia d'anar a l'hospital, que li feia mal no sé què. Vull dir, ja tenen el seu paper personificat pel protocol, perquè ells només han sigut la distracció, i clar, no hi ha ninguna cap prova que ells han sigut la distracció de que altra gent per darrere ha robat les pertenences, saps? Mm-hmm. Llavors, bueno, va venir la policia, llavors la policia parlava el francès, que era l'idioma que, segons ell, també parlava, i ni explicant-li en francès el que passava, i que ho podia solucionar tot d'una manera molt senzilla. Si ell trucava als seus companys i em tornava l'instrument, jo no anava ni a posar la denúncia, ni així va cedir, ni va fer res, ni... vull dir, no... ja està.
No va haver-hi resposta.
Va quedar a disposició judicial, en principi, durant 72 hores, crec que és aquest el protocol, però ja està. Imagino que ja, sense cap evidència ni res, doncs van haver de deixar lliure un altre cop.
Uh-huh.
I, bueno, la policia tampoc m'ha dit res d'aquesta alçada de les càmeres de seguretat, perquè tenen accés a les càmeres. La policia pot mirar les càmeres de totes les estacions i, bueno, a mi no m'ha arribat cap notícia. poden saber si en aquell moment algú va sortir per darrere amb l'instrument, poden saber si va ser a la següent parada, poden saber en quin moment l'instrument va sortir del vagó, perquè a totes les estacions hi ha càmeres de seguretat i l'instrument es veu a les càmeres. Si surt del tren o es queda dins. I això també és una cosa que fa ràbia, perquè van passant els dies i he tingut molt de suport per part de tothom que m'ha compartit la notícia i n'ha fet difusió, però qui realment té potestat i poder per poder fer coses en aquestes situacions injustes són els que tenen els de dalt, la policia i tot això.
Sí, i a més, encara més, no?, fa ràbia, com tu dius, perquè, si no m'equivoco, tens actuacions pròximament on havies d'utilitzar aquest instrument, oi?
Perdona?
Que tens actuacions pròximament on havies d'utilitzar aquest instrument.
Sí, la putada és aquesta, que es tracta d'un instrument que tenia moltíssima vida per davant.
Clar.
I jo molta feina per davant, per la qual necessito disposar del meu instrument. No és allò que jo que sé, saps?
Mm-hmm.
I és aquell en particular,
sí,
el que vull tenir.
Clar. Clar, clar. Has pogut recuperar d'alguna manera aquesta feina perduda per al robatori del Fiscorn?
Bueno, per sort la feina no l'he perdut, perquè tinc molt bona gent al meu costat que m'ha pogut oferir el teu instrument, que el tenien parat o no el necessitaven, i he pogut fer la feina doncs, amb un instrument de companys i amics que m'han donat el seu suport. Però si jo estigués sol o tingués un instrument que ningú pogués deixar-me, doncs m'hagués hagut de tornar a fer una inversió important.
Clar.
Per o llogar o, saps?
Exacte. Clar, si malauradament no el recuperes, doncs passarà això, no? Hauràs de comprar un de nou.
Hauré de tornar a comprar el mateix model i gastar-me més diners dels que em vaig gastar en el moment que el vaig comprar, que encara no hi havia hagut tanta inflació, no?, i tanta pujada de preus.
Exacte. Doncs esperem, Mario, que recuperis aquest instrument tan especial per tu, que tothom faci el possible, que les càmeres de vigilància i que les persones que tenen doncs, la potestat per controlar aquests robatoris doncs, puguin ajudar-te, en el teu cas també, igual que a tots els altres, i que recuperis aquest instrument, que et puguem veure tocant per totes aquestes actuacions que tenies pròximament amb ell, i que al final quedi amb una anècdota i tot surti bé.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Mario, que vagi molt bé.
Vinga, que vagi molt bé.
I fins aquí un dia més l'actualitat de la setmana, que acabeu de passar un molt bon diumenge, que celebreu també la Mercè, i nosaltres ens veiem aquí el proper dissabte a la mateixa hora. Gràcies per la confiança.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.